Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira, Ot Bou i Susana Cuadrado. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Otmo, bon dia.
Bon dia, estic tan nerviós que no t'ho pots ni arribar a imaginar.
Però d'aquesta nit?
Però amb mal de panxa
Jo de debò que estic sorprès de... Està passant una cosa molt curiosa, que és que els joves s'estan fent grans. Ho dic perquè estan vivint allò que el culer històric ha patit sempre, que és patir.
Bueno, perquè havíem...
Llavors hi ha una generació nova que estava acostumada a les opulències de títols, que ara hi ha unes èpoques que no hi ha opulències de títols, i llavors es posen aquella allà, ai, 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 ai.
Clar, es desperta el tribunero.
Quan nosaltres fèiem abans, ai, 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 ens venien els joves i ens deien, ja està el tribunero. No, no és qüestió de tribunero, és qüestió de...
No, sí que és qüestió de tribunero.
El Barça va perdre la final de la Copa Europa contra l'Esteaua de Bucarest a Sevilla.
Ho recordo.
Mira, amb entranyabilitat ho recordes.
Sí.
És que és el que ens passarà. No, que se'ns... O sigui, jo crec que el pitjor que pot passar pel Futbol Club Barcelona és arribar al final de... Imagina't si em surt de dins l'esperit tribunero. Crec que el pitjor que pot passar és arribar a Wembley i guanyar.
És supercolent.
El pitjor. Guanyar
perquè
la Copa
llavors,
Europa.
Perquè llavors sí. Es quedarà Xavi, perquè llavors no podràs fer les reformes esportives estructurals.
Que fotran una querella.
No, a veure, l'Ot no ho sap, però és nunyista. Això ja està, és oficial.
No, jo sóc molt laportista, però a la nostra generació ens han destruït tant les il·lusions i les esperances amb què vam créixer, tant amb el Barça com amb Catalunya, que ara, home... És molt difícil.
Però això sí que és veritat, que és un plus de dramatisme.
Sou drama queens.
Jo és veritat, és, a mi només m'agrada el Barça, no m'agrada el futbol. Per tant, a partir d'aquí ja ho podeu... Però jo a l'estadi del Barça, que mon pare em va fer soci quan vaig néixer, i ho he vist de tot... Ostres, el que veiem d'un temps cap aquí no té res a veure. Fa un poques setmanes es van estrenar allò del Núñez, el 3CAT, i et feia una repassada d'aquells anys 80, finals de 70, 80, 90... Mare de Déu, fins que no va arribar mica el Dream Team.
Adinho, Casaus i Núñez, grans eleccions.
Tant, ara estem molt millor del que havíem estat moltes èpoques anteriors. I jo vull que guanyem. Mira, de fet, em veuré obligat a anar. Però soc talismà. Cada vegada que hi vaig, guanyen. Què et sembla?
És que ha entrat el Toni Aira aquí dient, vas al camp avui i dit no. Dic, no ho sé. És que no ho sé.
Sí, ha sigut així, eh? No, no ho sé. Automàtic.
És que no ho sé.
Però per què? Per
I acabarem anant. Gasparisme. Per gasparisme?
Per nerviosisme o per què?
Mira, t'ho explicaré molt ràpid. Avui a les 6 del matí, quan em veus davant del micròfon, m'estava dormint, literalment. Però literalment vol dir adormint. O sigui, estic molt cansat. Llavors penso, avui, Champions. Demà, Champions. Llavors, avui són, penso, si em quedo a casa, veig el partit, jo sóc dels que quan hi han... Hòstia, me'n recordo que com un pare, pobret, que en pau reposi, quan anàvem al camp, bueno, com anàvem el meu pare, quan atacava el rival, nosaltres no em poden dir tribunero perquè jo no he tingut mai cap tribuna.
Molt bé.
Tot i que algun dia algú va dir que m'havien regalat una tribuna. Però, en fi, no diré aquí, perquè hem recuperat les eleccions de bon rotllo i no ho diré aquí. Però jo sempre he estat al corna, sempre. Ah. Corner Nord, amb el meu pare i el meu germà. Bueno, però el meu pare, quan atacava el Barça, com que és un corner, el Barça atacava cap a la nostra porteria, el meu pare es posava la mirada avall per no veure l'atac de l'equip rival. Cosa que jo he heretat. Però la cosa, em poso molt, molt nerviós, tanco la tele.
A mi em passa això.
Tanco la tele, però la tanco. La tanco, em tapo les orelles. Escoltant el Pou, tanco la ràdio, la torno a engegar. És com un xou. Això passa una cosa que jo crec que hi ha alguna gent que em pot entendre.
Total.
Que és la solitud de veure el futbol. La importància de veure el futbol sol. Per mi és molt important. Si vas al camp, ja ho comparteixes. Però si et quedes a casa, Jo allò de veure el partit amb gent a casa, un que passa per davant quan xuten la falta, l'altre que crida, un altre que fa iai-ai. No, no, tu, jo ja la veig amb la meva pena. És com anar a un funeral, veure un partit de futbol. Que es tanques la tele, plores, rius...
Però això et passa amb tots els partits o aquests tan importants?
Perquè... Bueno, en general han passat bastant amb tots els partits, però el d'avui, per exemple, això és una tortura. Clar, sí. I demà serà una altra tortura.
Per què demà?
Perquè demà juga el Manchester City amb el Madrid.
Ah, vale, clar.
Tu què vols, que ens toqui el Madrid a la final o que no?
Com?
Que ens toqui el Madrid a la final o que no?
Si el Barça arriba a la final, se me'n refot qui li toqui. També
ah, val,
dir,
no, és que ja és que després ens acusem de tribunerisme els uns als altres, però sí. Hi ha tota una mena de corrent...
Tu t'has autoacusat, tu has dit que ets tribunero.
Que no vol que ens toqui el Madrid a la final per si perdem.
No,
això,
no.
Això jo crec que sí que és un canvi generacional molt important, que no ens fa por que ens toqui el Madrid a la final.
És que són dues
si
coses diferents. Madrid... Una cosa és no veure-ho, que jo empatitzo molt amb això el Jordi, és a dir, jo vull que arribi, si pot ser el Barça, que arribi contra el Madrid i que el guanyi. Ara, veure-ho, per mi seria una tortura xina. És a dir, clar, hauré d'estar... No faria com el Gaspar, que surt també el report aquell, que es ficava els lavabos de Wembley i anava tirant la cadena per no sentir el soroll, però sí, és el patiment. Ara, que hi arribis i guanyis, clar, evidentment.
El problema de l'aigua, com el vegin a la Generalitat, que va tirant la cadena i ja veuràs...
Era el 92, era el 92, estava... Bueno, també teníem problemes.
Espera't un moment. Sort, és que, esclar, de bon budi, és que saps què passa?
Què ha passat?
Que estan molt nerviosos. Jo no me'n sé estar, i llavors, per exemple, atenció, perquè Ot et venen a fotre una crítica immediatament.
Molt bé.
Albert Sort.
A veure, què vol dir això de que el Madrid a la final sí? No, el Madrid a la final mai.
Jo em pensava que estàvem curats generacionalment els nous barcelonistes d'aquesta mena de covardia intrínseca, però veig que no, eh? Veig que no... Que no, que
no
que...
clarament no.
No,
i mira, jo sempre havia...
I després volem fer la independència, però de veritat.
Jo sempre havia estat dels defensors de que la Champions...
Quines mescles,
quines coses.
Home, no tenim nassos de mirar un Barça-Madrid.
No, de moment estem empatats. Jo sí que vull el Madrid, també.
A la final?
Sí,
home, sí.
Sí, fem festa major.
Hi ha moments. Aquesta temporada, per exemple, no.
No. Correcte.
Mm. Ja, si t'enganxa fa 15 anys, home, potser sí.
Pues l'any que ve amb el Dembélé, nois, ho porteu clar.
Bé, també el Dembélé, al partit d'anada, tampoc va fer un festival, tampoc.
Joan. Dic amb el Dembélé, amb l'Mbappé.
Ai, calla, ja t'havíem entès.
Mira, ara m'envia un missatge.
Esteu fatal.
Perdoneu, que m'acaba d'enviar un missatge. M'estic trobant amb tanta gent de la solitud del partit que farem una cofradia. Per la pròxima Setmana Santa.
Per veure'ls junts, no?
Per exemple, Joan Ridau diu... Jo faig igual, tanco la televisió, baixo la ràdio i em vaig a donar un vol. Sí, jo me'n recordo un partit del Madrid. Perquè era aquella època que allò era terrible. Que jugant malament guanyaven Champions. Amb un partit que me'n recordo que vaig anar a passejar pel carrer. Llavors, clar, com a Barcelona, si tiren petardos, no saps si són els del Madrid o són els del rival, també, o els del Barça, doncs, clar, va haver un moment que vaig sentir petardos. Llavors vaig anar a passejar... A passejar, vas a fer un vol. I un altre amic que es diu Albert, que també fa el mateix, exactament el mateix, que també diu que no pot veure... Tu veus un partit en un bar, no?
Aquesta vegada sí, però perquè m'ha passat una mica com aquestes coses de les càbales dels argentins, que vaig veure el del Nàpols al bar, i com que va anar bé, ara he de continuar anant al bar. Si deixo d'anar-hi, ves que no vagi malament. Per tant, jo sóc en general de mirar-lo a casa... bastant mesurat, però, noi, avui toca.
Esteu molt equivocats, és molt millor en el camp, perquè... Sobretot quan no tenen que anar bé les coses, i si un és perico, el percentatge estadístic de que no vagi bé és manifestament elevat, malauradament.
Aquest exercici...
És estadística pura, sí, és estadística pura. Però... quan un va al camp i les coses no van bé, pots fer un exercici col·lectiu de compartir el teu estat d'ànim. I això, sol, no pots fer-ho. I les penes acompanyat de gent, i al final, amb la gent que seus en la cadira, el córner que deia el Basté, o on t'estic assentat jo a la ratlla de l'àrea, etc., acaben siguent quasi familiars teus. Són gent que t'acabes estimant molt perquè els veus cada setmana i li preguntes pels fills, i preguntes per tu, i generes amb aquella gent una relació.
Però jo al camp, per exemple, passa el mateix allò que deia el meu pare, no? Aquesta part amb les orelles, baixar el cap, no mirar, no voler mirar, el que passa és que el soroll ja et porta. Si tu encara tapis les orelles, si foten un gol contrari a l'equip rival, ja ho saps, ho sents, perquè és l'afició de dalt.
Ara, a Montjuïc passen unes coses molt estranyes, que és que a través del so és impossible entendre com estan en el partit, perquè l'afició del Barça en certs partits ha decidit fer la onada, per exemple, amb resultats i demostracions de joc absolutament lamentables.
Que prou onada, ja, prou onada. No, t'he de dir una cosa que ara entenc els seguidors de l'Espanyol.
Per què?
perquè l'Estadi Olímpic és un bon estadi per fer l'atletisme, és un molt bon estadi per fer concerts, és un bon estadi per partits amistosos, no però per no es pot jugar a futbol un futbol de club.
Està prou.
Al marge del microclima. Jo no he passat mai tan fred aquest any com el dia del Villarreal.
Molt de fred. Aquell estadi de l'Espanyol li ha donat grans alegries, perquè els anys que vam estar a l'Estadi Olímpic són on hem guanyat les dues darreres copes, si ho recordeu. Per tant, són anys molt bons, 2000 i 2000, 2000 i 2006. Però són anys molt bons per l'Espanyol, però és un estadi terriblement fred.
Ai,
fred perquè fa fred, fred perquè la corda d'atletisme t'allunya moltíssim, o sigui, aquest concepte de camp anglès que estàs a la vora de la gent al perds, perquè pujar fins allà dalt és un cunyàs.
Sí, però... O sigui, però escolta, quan hi anàveu altres, sí, però jo només dir, és a dir, jo soc usuari del metro, agafo un metro fins a Plaça Espanya, Plaça Espanya t'esperen uns autobusos que van mig buits perquè n'hi ha moltíssims que són gratis, puges a dalt i baixes...
No, era d'una època meravellosa en la que jo aparcava amb el cotxe.
I ara semblaria que som la Sibèria, a veure, que som Barcelona, que tenim uns pics de calor que no es poden aguantar. Hem passat fred potser 4 dies aquesta
temporada. No és tan tràgic i catastròfic com pintava, es parlava l'estiu i això, perquè és veritat que es puja a Montjuïc en 10 minuts.
Ja està, i baixes igual.
I que aquesta la pista d'atletisme, que és veritat que et separa, però quan estàs assegut a segona graderia o a la part alta de primera graderia, la pista d'atletisme la salves ja amb la vista. Vull dir que... És veritat que no és el Camp Nou, claríssim, en un partit de quarts de final de tornada de Champions, el Camp Nou és una cosa, Montjuïc és una altra, però no és una cosa tan freda i tan, sobretot, tràgica com es va muntar fa uns mesos.
És cert que sí, que dies com avui el soci els gaudeix, però sobretot els pateix. Bueno, doncs ja està. Tant de bo, aquest patiment l'estàvem esperant fa molt de temps, no?
Totalment.
Estàvem esperant arribar a aquest nivell de classificació.
I tampoc havia estat mai al Camp Nou una olla a pressió... especialment...
No, però jo recordo la tornada del PSG el 6-1.
Allò va ser bestial.
Jo no havia vist mai el Camp Nou així. Jo crec que allà sí que va ser una pressió ambiental tremenda, sí. Que aquells van sortir...
Sí, sí, però no hi ha una tradició.
Aquest any no, perquè estem a segona. Però nosaltres, habitualment, a la meva família, cada any anem al Camp Nou, perquè... El meu fill gran té una teoria pròpia de gent jove, molt optimista, de papa, un any guanyarem i no ens ho podem perdre. I sota aquesta teoria, cada any anem al camp del Barça. Jo sempre,
savi, el teu fill.
Jo sempre dic, escolta, Ricard, això no ens ho podem
perdre. Un estadístic.
Aquest patiment, perquè jo començo el partit al camp del Barça i només vaig mirant el comptador que vagi passant segon a segon, perquè allò s'acabi quan abans millor. Però la diferència entre anar al Wanda, al Bernabéu o al camp del Barça... Disculpeu, no ho dic per ofendre-us. Hi ha molt més ambient de públic al Camp del Madrid o al Camp de l'Atlètic de Madrid que al Camp del Barça.
Però perquè hi vas un dia que no és...
Amb diferència.
I perquè el dia del partit amb l'Espanyol és dels més desagradables si ets soci del Barça. Jo tenia un veí de Sallent que fumava uns puros tremendos, ja ho dic en el passat perquè ara fa molt que no vaig, que era perico. I el seu germà havia mort i li havia traspassat el carnet i s'havia quedat el carnet. I sempre deia que és que ell, per veure jugar a futbol, venia a l'estadi, venia al Camp Nou. L'únic partit que no venia mai, evidentment,
clar,
era el Barça espanyol, evidentíssimament. Però els partits de l'Espanyol per mi sempre se m'havien fet molt desagradables perquè era un dia especialment dur, perquè veies que l'Espanyol jugava com no havia jugat contra ningú. I de tota manera, jo et diré, Joan, sí que hi havia ambient. Ara sí que és veritat que se'ns ha retret molt al Camp Nou ser una espècie de Liceu Bis o una cosa així.
Això és veritat,
però... Els dies grossos de Champions, això canvia. Sí,
festa major.
Bueno, escolta'm una cosa, que... digues.
No, anava a dir que això canvia. I els partits de Champions a fora, finals de Champions, per exemple, que és aquells 20.000, 30.000, 40.000 socis del Barça o aficionats del Barça que són els que es desplacen, allà l'afició del Barça canvia molt. Canvia molt i és una afició molt activa i molt calenta en els partits de fora de casa.
L'afició del Barça diríem que no seria un exemple d'afició sorollosa i cridanera. Em recorda molt, per exemple, a la del Manchester City, que és una queixa que té també Pep Guardiola. que és que l'afició del Manchester City és de les pitjors que hi ha a la Premier.
Allà tenen més motiu, potser, no?
No, però que allà, tu vas a un camp de futbol de la Premier i allò, vas al camp del Liverpool i cau al camp a sobre, o vas al camp del Crystal Palace i et cau al camp a sobre, però vas al camp del City i és el Camp Nou. O sigui, l'afició és aquella cosa.
Lo de que el camp pot caure en el futbol anglès és una sensació que tens literal.
Sí, i tant, el camp de l'Ultraford, que s'ha fet tant de pom, allò tant de fusta.
Són camps que estan molt futurs.
El futbol argentí també tens aquesta sensació. A la Bombonera, que ells diuen és l'Estadio Latte, i realment el terra sembla que s'estigui movent.
El meu company de seient al Camp Nou, quan va entrar a la grada d'animació al Camp Nou, ara fa unes quantes temporades,
me'n recordo...
En contra. No, absolutament. I me'n recordo que ell deia... Però hi ha del tambor, els 90. Quin mal de cas, el comentari d'aquest.
Això és molt nostrat.
Ja té el, perdona, i com diu el... I com diu el, que també va dir el clàssic, els clàssics, Sergi Pàmies, el tio de la... El pobre del...
L'Speaker.
L'Speaker. Baixem el volum una miqueta. Baixar una mica el volum estaria la mar de bé, perquè no és bàsquet, això. Yeah. En fi, escolta'm una cosa, que és que ara parlarem de seguretat. Que això és el més important del partit d'aquest... Vaja, no. El més important és que passi el Barça. Però al marge d'això, el partit d'aquesta nit, que no passi res, tenint en compte que ve una afició que per molt que vingui d'una capital francesa, d'una capital d'Europa, no és de les millors aficions que pugui venir. Entre altres coses, perquè veig gent sense entrada, que això és un clàssic, i venen radicals i alguns perillosos. Ara de seguida en parlem aquí al Món RAC1, quan són les 9 i 24 minuts. Aneu en nom de Déu, no patiu gaire...
Que hi hagi sort.
Tu vas al camp o no, em vull dir?
Avui no.
Avui no.
No.
Tu al bar. Sí, és que temporada... Jo ara,
tu t'has repensat.
Jo a casa tranquil. A les 9:24
és no. Encara és no.
A les 9:25 serà que sí. I a les 9:26 tornarà a ser que no. Perquè és que no ho sé, de debò, no ho sé. No ho sé. No ho sé.
RAC1.
No ho sé. No, perquè... És que, primer, no en diguin que és lluny, perquè no és lluny.
No, és lluny.
L'Estadi Olímpic no és lluny, això sí que no. Que no és allà dalt. Allà dalt no,
tens un tira de pedra.
Però està a sortir, acabaràs tard, demà n'hi ha un altre.
Tot sigui això.
No, sí, tot sigui això. Llevat-ho a les 4. Són les 9 i 25, un segon, sisplau.
El perquè de tot plegat.
Pràcticament dos quarts de 10. Benedetti Íñigo, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, avui és un partit, allò que diuen partit del risc. Però de partits del risc, el futbol n'està ple. El problema és, i després d'aquí una estona anirem a donar un tomb per la ciutat de Barcelona, per veure com està la ciutat, si venen molts francesos, si hi ha molts francesos al centre, si està passant alguna cosa, i anirem de seguida, però abans, perquè encara és d'hora, i deuen estar dormint alguns a la mona. Ve molta gent sense entrada, Benet?
Doncs la veritat és que els Mossos no m'han sabut dir un número concret, però sí que sospitant doncs, que hi haurà més d'un i més de dos francesos que arriben aquí a veure si n'enxampen alguna a última hora. Amb entrada arriben 2.600 aficionats del Paris Saint-Germain i d'aquests 2.600, 400, és a dir, una cinquena part aproximadament, són els que es consideren membres de grups radicals. Unes persones que estan identificades perquè des de Mossos s'ha contactat les últimes setmanes amb la policia francesa que bueno, doncs hi ha hagut aquests contactes, aquest traspàs d'informació sobre quin tipus de gent ve fins aquí i els riscos que suposa. I per tant, són aquests 400 els que preocupen especialment i els que ja ens han dit els Mossos que vigilaran des que posin un peu a la capital catalana. És a dir, des que arribin, aquest grup arriba amb autocars des de París i des del principi tindran gent dels Mossos seguint-los, no molt visibles al principi, és a dir, només per controlar què fan i cap on van, i sí que després, quan, a mesura que s'acosti l'hora del partit, doncs les unitats d'ordre públic els conduiran, els acompanyaran, allò que es diu a vegades els encapsularan fins a dalt a l'estadi, on han d'estar a les 7 de la tarda.
Mm-hmm. Ahir vam parlar amb el conseller Elena. L'operatiu és espectacular o seria com un... bastant similar al que seria un partit normal?
Home, no és un partit normal, això està clar. Hi ha més agents, hi ha més atenció, hi ha més recursos que en un partit normal. Sí que és veritat que hi ha hagut altres partits on també hi ha hagut un gran desplegament i una gran atenció. Un Barça-Madrid també és un partit gairebé considerat amb el mateix risc que aquest Barça-PSG. però estem parlant, en aquest cas, mira, un exemple, i n'hem parlat avui a les 8, és que avui estaran a punt i desplegats sobre el terreny el GEI. El GEI és el Grup Especial d'Intervenció, és la unitat d'elit dels Mossos, la que s'encarrega de les tasques més, més anava a dir arriscades, n'hi ha moltes, però ens entenem, no?
Una perdona, mica, però, per exemple, aquests senyors no hi seran un dia del Barça-Madrid, per exemple?
Un Barça-Madrid podria ser.
Val.
És a dir, no és una cosa que és no és la primera vegada que passa, però sí que no sempre passa, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, aquest grup també estava a punt en l'últim Barça-Maccabi de Tel Aviv que va haver-hi al Palau Blaugrana. És a dir, partits concrets o esdeveniments concrets que es considera que sí que doncs el risc és un punt més elevat que d'altres, en aquests casos estan a punt, per si s'ha de reaccionar, estar preparats per fer-ho el més ràpidament possible. No? Aquest és un exemple que ens demostra que realment l'atenció està doncs, molt centrada en aquests dos fronts que comentàvem. No? D'una banda, aquesta prevenció terrorista per aquesta possibilitat doncs, que s'activi alguna persona, ens ho deia el conseller ahir, alguna persona que a nivell individual doncs, decideixi fer alguna cosa, i sobretot el que segur que hi haurà són aquests 400, diguem-ne que són paral·lels, però les dues coses s'han de combinar d'hora, aquests 400 radicals del Paris Saint-Germain, que en aquest cas serà doncs, bàsicament la Brimo, els encarregats de controlar que no hi hagi cap aldarull ni cap incident en l'accés, sobretot a l'estadi.
O sigui, Brimo s'encarregarà dels encapsulats, no?
Exactament. Com a especialistes en l'ordre públic, la Brimo seran els que, d'alguna manera, han de garantir que els aficionats radicals del PSG i els aficionats radicals del Barça no es trobin en cap moment, no pugui haver-hi enfrontaments entre ells, i en cas doncs, que això s'hagi de produir, doncs separar-los, no? N'hem de recordar que en l'últim partit de Champions a l'estadi, que és el Barça-Nàpols, va haver-hi unes càrregues doncs perquè va haver un moment que semblava que aficionats del Nàpols i radicals del Barça podrien arribar a contactar físicament, i aquí es va haver d'intervenir, va haver algun policia ferit, i això és el que s'intentarà evitar de totes de cara al partit d'aquesta nit.
Ai, senyor. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
I amb Nicolas Sarkozy allà també.
Ah, sí, que va a Sarkozy, és veritat.
És president de la República Francesa.
Sí, sí, no, aquest partit és tot un repte de seguretat, perquè combinar aquestes dues facetes és sempre complicat, i a més en un lloc com l'estadi, que és veritat que ja portem uns mesos de partits allà, i que els dispositius, els Mossos tenen experiència en preparar tot tipus de dispositius, però bé, és veritat també que el Camp Nou el tenen molt més apamat, de molts anys de fer dispositius allà, i l'estadi doncs, no deixa de ser un espai relativament nou a l'hora de preparar aquests dispositius.
Sí, Benet, jo tinc dues preguntes per tu, bon dia. A veure, la primera és si hi ha alguna diferenciació... És una pregunta molt simple, eh? A nivell visual entre el que és el dispositiu, diguem-ne, antiterrorista i el dispositiu antiradicals. No sé si com una cosa és la Brimo i l'altra cosa sí, si visualment la gent que vagi al camp podrà veure. Dius, mira, aquests són els polis que es dediquen a això i els polis... O sigui, t'ho estic simplificant molt, eh? No sé si d'alguna manera això es nota. I després la segona pregunta és si hi ha alguna... Quina mena de controls, si és que n'hi haurà alguna mena de controls especials a l'hora d'entrar, d'accedir al camp.
Mira, la primera, jo crec que visualment els aficionats no veuran grans diferències, bàsicament perquè el que veuran és sobretot el dispositiu d'ordre públic, que és el que sempre hi ha. Potser sí que veuran una mica més de dimensionament, no? que hi haurà potser més furgonetes que en un Barça-Cadis, per dir alguna cosa, però diguem-ne que el que es veu, els agents uniformats sobre el terreny, seran sobretot els d'ordre públic. Evidentment, aquests també poden intervenir en cas que passi alguna cosa, però sobretot el dispositiu antiterrorista es basa en informació, en detecció, no? Més invisible, no? Més d'estar alerta a senyals. Per exemple, els drons que també sobrevolaran avui l'entorn de l'estadi olímpic, doncs és per, d'una banda, donar informació als que coordinen el dispositiu per veure possibles moviments de masses, però també per fer seguiments de persones concretes que puguin semblar sospitoses, és a dir, per fer aquesta tasca més de vigilància, de seguiment, d'estar alerta. I el GEI, per exemple, només intervindran, només sortiran de les seves furgonetes en cas que calgui, és a dir, no es veuran, sinó és necessari. No estan allà desplegats a peu de carrer, visibles a la gent, no? Per tant, això, el dispositiu d'ordre públic és el que es veu, el de vigilància i prevenció antiterrorista, segurament, com menys es vegi, millor, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé,
i la segona pregunta que m'has fet, Susana, perdona?
Sí, era si, quines són les mesures per accedir al camp de detecció de metalls o el que sigui, no?
Sí, aquí, sobretot, d'aquesta part, se n'encarregarà sobretot la seguretat privada del Barça. Sí que en aquests partits, a les reunions que hi ha entre Mossos i el club per preparar doncs, el dispositiu, sí que els Mossos el que fan és... no sé si dic convidar és la paraula o pacten amb el club doncs, un augment dels controls, no? De no ser gens permissius a l'hora d'entrar als objectes prohibits, de buscar bengales, de buscar qualsevol objecte que pugui ser perillós, i això sí que en aquest tipus de partits doncs, es posa més personal del que hi ha a les boques per controlar aquesta entrada d'objectes.
Això pot ralentir l'accés, potser?
Clar, sí, aquesta és la contrapartida. De fet... per això s'augmenta el personal, perquè evidentment doncs, representa que estàs més estona per cada persona que vol accedir. Per tant, sempre com en aquests partits sempre és millor anar-hi amb més temps, perquè evidentment doncs, l'accés serà més lent, això segur.
Val. 9 i 38 minuts. Gràcies, Benet Íñigo, i que tinguem sort.
A vosaltres.
Fins ara. D'aquí uns moments parlem d'altres temes de l'actualitat, perquè li vull fer un parell de preguntes amb en Toni Aire, perquè s'acosta a la campanya electoral. Estem a la campanya electoral, la pre-campanya electoral, però és que estic en campanya electoral, i vull parlar d'aquesta campanya electoral, el dia que després parlem del Barça, però parlem del Barça des del punt de vista esportiu i des del punt de vista social. I, per cert, anirem a la casa d'una persona que cada dia fa una... penja un vídeo al TikTok perquè és veí de les obres del Camp Nou. I avui que la notícia serà l'Estadi Olímpic, anirem al Camp Nou a veure la casa d'aquest senyor perquè ens deixi entrar, que ens vegi i que ens ensenyi com està el Camp Nou, les obres que estan fent aquesta empresa turca i que teòricament han d'acabar abans de que s'acabi l'any. Però serà d'aquí una estona. Un moment, sisplau.
El perquè de tot plegat.
Pràcticament 3:15 del matí. Aviam, Toni Aire.
Digui.
Quant costa una campanya electoral?
A veure, un partit com Junts, PSC i Esquerra, o entre 1 milió i 1,5 milió d'euros, te'ls gastarà en una campanya catalana. Un partit que sigui més sostenible als que està al Parlament, doncs segurament s'hi aproparà. S'hi aproparà el milió. Pensa que...
Qui ho paga, això?
Nosaltres, en gran part, perquè en bona part del que ells inverteixen després retorna en funció de la representació que has tingut. I també recordem-ho que els partits són finançats per l'erari públic també a partir d'això. Però pensa que una part molt important, quan et deia això del milió aproximadament, allò que en diem el mailing,
sí.
És a dir, que les cartes que ens arriben a casa amb la propaganda electoral, 300.000 euros, si envies només una carta per unitat familiar, ja se t'hi van. Si, a més, tu envies a cadascú que hi ha a la casa la seva carteta, se't pot anar 500.000 euros només als mailings, les cartes, que és aquella cosa que molta gent agafa i diu... Oh, tu trobes, no t'ha passat a l'escala de casa, que al costat de les bústies et trobes allà aquests dies de campanya tot d'això. Després hi ha la part que se'n diu de despesa ordinària, i que és això, aquí pot entrar de tot, dependrà molt de la campanya que vulguis fer, però, per exemple... Produccions d'actes, suport físics publicitaris a metros, Renfes i companyia. Aquí una setmana, per exemple, d'aquest tipus de publicitat se't pot anar 50.000 euros, per exemple. Banderoles, en una ciutat com Barcelona se't pot anar entre 50 i 100.000 euros, perfectament. A xarxes socials, a partir d'aquí ja entrem amb el que et puguis gastar, el que et vulguis gastar.
Aquí estem anant cap als 2 milions, fàcil, eh?
No, jo t'he estat fent la sumeta. És a dir, és això, sí, milió, milió i mig, clar, els grans sí que poden arribar a fer això. I l'espot electoral, clar, després els espots, avui en dia que comencen a fer...
Han sortit ja alguns espots ja o no?
Alguns, sí, mira, per exemple, el que s'ha començat a fer bastant viral, perquè fins i tot l'han versionat, i això vol dir que ha tingut èxit, és el del PP de Catalunya, que posen una senyora que va a un míting del PSC, que ja ha anat a molts, representa, perquè et van traient el Felip, et van traient el Zapatero, et van traient d'allò. Ara va veure l'Illa, s'està arreglant, tot endreçada a casa, i de cop es mira al mirall, i qui apareix?
Puigdemont.
Carles Puigdemont. Llavors hi ha hagut una versió d'aquest, com dient, escolta, han fet una campanya molt similar, han copiat una mica el que va fer Xavi García Albiol a Badalona, amb la campanya del badalonisme, que deia, no vull canviar la teva ideologia, vull canviar el teu vot. com dient-te, escolta, tu sigues,
el que
tu
la
sigues el que vulguis, però si el millor per Badalona sóc jo, doncs vota'm. I ara Alejandro t'està dient, venint a dir als socialistes o constitucionalistes, per dir-ho així, escolti, no se'n refi d'aquests, vostè segueixi sent el que sigui, però en aquestes eleccions, si no vol aquest que li apareix al mirall, que es diu Puigdemont, voti Alejandro i no Illa.
No et sorprèn, Joan, tu, que també ets una persona que t'agrada la politologia? No et sorprèn la manera que... És a dir, sembla una mena de tots contra Puigdemont, ara.
Bueno, li estan fent la campanya...
Això t'ho anava a dir.
Li estan fent la campanya a Puigdemont, i Puigdemont jo crec que ha tingut un encert tal com ha plantejat a l'inici de campanya, en el cos de més han picat tots, perquè això és una cosa que en Toni explica al seu màster, però guanya les eleccions aquell que aconsegueix que es parli dels temes que ell posa sobre la taula, i per tant estem en un moment de precampanya on el debat és Puigdemont sí, Puigdemont no, amb la qual hi ha dos possibles vots, el vot per Puigdemont o per qualsevol altre, però qualsevol altre, com que es divideix en molts partits, Puigdemont a dia d'avui té possibilitats de ser la força més votada a les eleccions catalanes. Jo, de lo que deia Antonio, us vull dir...
Sí. Pregunto.
És un fet, perquè sobretot a Catalunya hi ha molt poc trasbàs encara entre blocs, entenent els blocs no com dreta-esquerra, sinó com el bloc de la gent que té un sentiment independentista i el bloc de gent que no té un sentiment independentista. I, per tant, si hi ha una baixada d'Esquerra Republicana, com ja va succeir a les generals o a les municipals, aquest vot essencialment afavorirà a Carles Puigdemont. I és lògic l'espot del mirall que ha fet el Partit Popular, perquè el PP busca dues coses. O bé, el que per ell seria òptim, que és que una part del vot socialista que no estigui satisfet amb el tema de l'amnistia es passi al PP, però això a Catalunya històricament ha sigut sempre molt difícil, i per tant el que el PP també està buscant és que si n'hi hagi una part de vot socialista que s'abstingui. Malgrat tot, les campanyes a Espanya són barates, que ho sapigueu.
Sí, Jordi, tu n'has fet un llibre, d'això.
Sí, no? Veritat, el Joan l'ha fet un
llibre. Perquè tingueu una dada del que dèieu del mailing, qui va presentar, i em sap greu dir-ho jo, però com que ho dic jo no sóc sospitós, qui va presentar les comptes més clares de les últimes eleccions en el Tribunal de Cuentas va ser el Partit Socialista, de les del 23 de juliol, que va declarar una despesa de campanya propera a 17 milions d'euros, perquè us pugueu situar de la importància que deu vosaltres de lo dels sobres. El PSOE va declarar 10.600.000 euros de despesa global de campanya electoral i una mica més de 6 milions d'euros en mailing. Sí, el mailing és l'acció. La gent es pensa que allò dels sobres a casa és una xurrada,
no.
I és mentida. En un país on som, juntament amb Itàlia i Japó, els tres països més envellits del món, i on la gent gran és la que més participa a les eleccions, molt més que la gent jove, i on la gent gran és la que li fa cosa anar a agafar la papereta a la taula, un bon mailing o un mal mailing, quan a vegades estem discutint de que falten aquestes nits electorals que fem aquí, que falten 50 vots per un diputat en una província, un bon o mal mailing és on hi ha aquests 50 vots moltes vegades, i que determina o no determina un diputat amunt o una avall. I tal com han sigut les investidures a Catalunya o a Madrid aquests darrers anys, ja sabem quin és el valor que té un diputat i, per tant, quina és la importància del mailing a Espanya.
Però tu deies, Joan, que és un país on són barates les campanyes electorals aquí, perquè a d'altres les vies de finançament són diferents. Hi ha molta empresa privada que participa en el finançament d'aquestes campanyes.
I per la llei. Sempre, ara que estem parlant sempre de que aquí les lleis són antigues i la Constitució és antiga i tot és antic, la llei que regula les eleccions a Espanya...
La Loreg.
La Loreg, l'última reforma, no es recordo si és del 85 o del 86, quan, per exemple, no hi havia internet. I la Loreg té coses que són al·lucinants. L'Espanya, les campanyes són barates perquè, per exemple, la publicitat a la tele està prohibida. O sigui, tu no pots posar anuncis a la tele privada. I els anuncis que veiem a TV3 o a Televisió Espanyola...
Són espais cedits.
Exacte. En funció de la representativitat que té, la qual és un anacronisme, perquè fa 4 anys Ciutadans tenia, per exemple, una importància que a dia d'avui no té. Podemos podia, si es presentés, que no es presenta a Catalunya, tenir una importància que a dia d'avui no té. Però el fet de que no puguis gastar calés a les teles fa que les campanyes, comparades amb altres països on sí que es pot fer això, doncs siguin molt més barates al nostre país.
Susana.
No, a veure, jo crec que parlar de campanyes barates aquí, després de que el Toni ens digués que cada partit es gasta milió i mig...
Dels grans.
En 15 dies, doncs, em sembla una barbaritat, eh? O sigui, parlar del moment en què estem econòmicament al país, en general, eh? I més tenint en compte que hi ha una possibilitat de que hagin de tornar a fer una altra campanya d'aquí no res, no? O sigui, esperem que no, però hi ha una possibilitat molt alta de repetició electoral. Això, una. I després, dos, respecte al tema aquest que parlàveu de si el Puigdemont guanya, no guanya i de més, aquí la importància no és qui guanyi, sinó qui pugui governar. Per tant, em penso que la campanya haurà de ser molt clara, sobretot Esquerra i Junts, respecte a la política de pactes que volen fer. També és veritat que en cas de qui pugui governar, no qui guanyi, posem-nos en el cas, Joan, de que el PP pugui fer un Trias. No ho sé, perquè també es diuen les enquestes que el PP pot arribar a pujar tant que fins i tot afavorir un Trias perquè l'Illa sigui president. O sigui, tot està obert en aquest moment. Després caldrà veure molt important què passa a Esquerra, tot i que segura una gran...
El PP jo crec que no votarà perquè Illa sigui president.
No,
eh?
Això en aquest moment, l'escenari a Madrid fa pensar que no, però és una altra possibilitat que hi ha sobre la taula.
Jo crec que tenia tot el sentit del món el que va fer en el seu moment Dani Cirera, perquè era un moment previ a el que després va succeir amb els acords tant de Brussel·les com de Ginebra, sí, però... entre el Partit Socialista i Junts per Catalunya.
Sí, però, Joan, sí,
però vist el que ha passat després, sí. A mi, per exemple, portades com avui de La Razón, on el PP diu que estaria en condicions de votar una investidura del PNB, a mi em sorprenen, perquè l'únic que fan aquesta mena de discursos del PP és alimentar les possibilitats d'un Vox menguante.
Sent cert que això desconcerta l'electorat del PP, no és el mateix el PNB que Puigdemont en l'imaginari espanyol, i el PP a Catalunya, si pot anar venent, que ells han impedit que Puigdemont governi, igual com aquí van dir que Trias no era un perillós a Berchale,
que Puigdemont no s'està mitges tintes.
No.
És a dir, Puigdemont diu que si ha de fer caure el govern d'Espanya, el fer caure el govern d'Espanya, perquè ell va dir una cosa que amb això té raó, que és quan, escolti'm, l'amnistia és per la investidura. No són pels pressupostos, no. És per la investidura.
Per això no hi ha pressupostos ara.
Clar, per això no hi ha pressupostos ara.
I vols que et digui una cosa? Jo crec, i em puc equivocar, eh? És el que vaig a dir, és opinètica pura.
Jo puc dir el que has dit al microfon tancat, Joan?
Sí, digues el que vulguis.
Puc, no,
sí,
no.
Sí, i tant.
El Joan López Alegre ja fa dies que va dient que guanyarà les eleccions.
Fa dues setmanes o tres.
Jo crec que les guanya Carles Puigdemont.
Sí, però tornem al mateix lloc. Una cosa és que guanya, l'altra cosa és que pugui governar.
Doncs,
en els votants del PP, en aquests moments, em puc equivocar amb el que vaig a dir ara, però jo crec que si els hi preguntessis vostè qui li cau pitjor, Pedro Sánchez o Carles Puigdemont, jo crec que en el votant del PP li té més inquina Pedro Sánchez que Carles Puigdemont.
Puigdemont va de cara.
O sigui, de veritat...
A mi m'ha dit una cosa que no sé si és veritat o no. Que es veu que Andalusia, en una conversa un dia, Isabel Díaz Ayuso, va dir que ell ja no tenia res en contra de Puigdemont. Diu que com a mínim aquest va de cara i és valent.
Això ja fa temps Ayuso, que és un discurs que va abonant al PP, i de fet Ayuso, després que Feijó en aquell micròfon tancat a Galícia, que ja estava pensat perquè es filtrés, va dir que contemplava un indult amb condicions, uns dies després, quan va parlar Isabel Díaz Ayuso, no va dir, va fer veure que se'n desmarcava, però, diguem-ne, per resguardar la seva posició dins del PP, alternativa a Feijó, però ella va afegir una frase que a molta gent li va passar per alt, que era, jo amb Junts no hi aniria fins a la cantonada en aquestes circumstàncies. És a dir, hi ha un clima de fons que ja fa molt temps que va planant el terreny, i en el fons, quan Puigdemont diu que ell... tant podria pactar amb Sánchez com podria pactar amb Feijó per fer caure el govern de Pedro Sánchez si hi hagués un canvi, diguem-ne, si el Sánchez incomplís o si el PSOE canviés certes posicions, en el fons és una manera d'anar naturalitzant l'escenari en què el PP, podria pactar amb Junts.
Ahir va passar una cosa, Ot, si em permets, que va ser que la cúpula de la patronal de Foment del Treball va anar a reunir al sud de França amb Carles Puigdemont. I això no, jo crec que no és un acte baladí, perquè això té dues lectures. La primera és la patronal, que és un lobby de poder, reconeix les possibilitats de victòria de Puigdemont, perquè aquestes reunions a Waterloo no hi havien sigut. I segona, aquests senyors que tenen fil directe tant en Moncloa com en Génova 13, de cop i volta també el tenen en Puigdemont, amb la qual cosa aquí hi ha cables que s'estan connectant que fa un temps no hi eren.
I alhora li corresponen els seus gestos d'escenificació d'un cert retorn a l'ordre convergent, per exemple, amb el fitxatge de la seva número 2, que també era la reunió. És a dir, hi ha una ambivalència que Junts i que Puigdemont està sabent jugar molt bé, que és que ell polaritza molt la campanya d'una banda a través del seu lideratge i no li cal farcir especialment de contingut ni de propostes programàtiques el que diu en campanya, perquè la seva pròpia figura ja genera una certa adhesió incondicional i en alguns casos, deixeu-me dir que pràcticament messiànica, i paral·lelament són altres càrrecs del seu partit i altres perfils del seu partit els qui van arrodonint el
discurs. Però jo crec que no li ha calgut ara, Ot, crec que li caldrà nodrir-la de contingut programàtic. És a dir, ell ara ha fet el pas important, que era dir què faria ell, el dia de l'investidura tornaré tant si guanyo com si no, però jo crec que estem a les beceroles, estem a la precampanya, és a dir, que hi haurà un moment que sí que Puigdemont haurà de parlar també, i no haurà de fer Josep Rull, de temes com la sequera, de finançament, d'immigració, jo crec que serà necessari.
Ja ho anirà fent, però ell farà...
Ha fet un pas que, fixeu-vos, que era necessari si volien consolidar aquest espai polític, que és que durant molt de temps, el que era més a vista de tothom, l'hereu natural d'un espai polític com era Convergència i Unió, que era Junts, fruit de, primer, tota la convulsió de com va néixer aquest espai, després de que existís el PDeCAT, PNC, totes aquestes coses. Això fins a les municipals no es va començar a estabilitzar. Però, a més, internament, a ells passava una cosa, que quan els grans adversaris durant molts anys de Convergència i Unió, que havien sigut bàsicament els socialistes i Esquerra Republicana, en el sentit de competidors per una part dels espais, volien ser els hereus d'una part d'aquesta, del que quedava d'això, del que en podia quedar, de les escorrialles, que en deien alguns, els mateixos, els que eren els hereus més naturals, han renunciat. No? Va de retro, no, jo convergent, no, tal. Això s'ha anat, en certa manera, retornant unes certes aigües, de dir, si els altres venen a reivindicar el que significava el potencial d'aquest espai polític, sense ser el mateix, perquè res no pot ser el mateix, és a dir, estem en un altre segle, estem en un altre debat polític, estem al dia d'avui Junts ja no és sobiranista o autonomista, és netament independentista, però si agafant una part d'allò, sembla que en aquestes eleccions Puigdemont no renuncia al que hi farem, que era molt convergent del aixecar Catalunya, que era un concepte que Pujol va agafar el 80 després de la desfeta del que era el franquisme, que Artur Mas agafa el 2010 després del que és el daltabaix econòmic, que ja més ells et deia, no?, del foradot que deixa el tripartit, etc. Això era el seu relat, i ara Puigdemont et diu, escolti, segurament demà no et proclamarem la independència, però això també ho havia dit Esquerra, i mirin com estan governant la institució, vindré jo a fer una altra cosa, no? El concepte és, això... ell ho personifica millor que ningú. Jo no dic que no jugui, eh? És a dir, la personalització de la política. Ho fan tots. És a dir, al final, els que tens un bon candidat, jugues amb el candidat i ho fa tothom, a tot arreu. La personalització de la política és un fet. Els americans, ara que està parlant avui del Donald Trump, deien allò del candidat és el missatge, la síntesi de les valors de l'oferta programàtica, però després has de tenir equips, no?
Mira, amb això que comentàveu ara de Junts, i fixeu-vos, Santi Rodríguez, que és de les persones, diguem-ho, la persona del PP, que és
un veterà,
que és un veterà, sí. No, i a més una persona molt assenyada, sí. Avui amb la conversa amb la Gemma Nierga diu, admès que en qüestions econòmiques podrien arribar perfectament amb acords programàtics en Junts per Catalunya, sempre i quan recuperi les posicions davant del procés.
Econòmicament, vostès s'entendrien més amb Junts...
Depèn de quin
que
Junts.
Que no pas amb Esquerra,
escolti'm,
no?
Depèn de quin Junts.
Però que econòmicament sí que podrien arribar a acords.
Depèn de quin Junts. És a dir, amb la convergència de l'any 2011 i 2012 que va acceptar la supressió, la bonificació, el 99% de l'impost de successions, ens hi podíem entendre i ens hi vam entendre.
I aquesta convergència encara hi és?
Sí, és que aquella convergència...
Encara hi és dins d'ells?
Escolti'm, aquella convergència, això va ser el 2011 i el 2012. El 2013 pacta amb Esquerra Republicana i recupera l'impost de successions.
Carlos Carrizosa ja s'ha afanyat a dir a Twitter el PP haciendo cantos de sirena a Junts. Si hay que pactar con Puigdemont para llegar a la Moncloa, entregaran la cabeza de su candidato actual. No, Joan.
És que jo, això que diu el Santi, que és una persona, que és el secretari general del PP... O sigui,
és una persona molt assenyada, més.
És el número 2 del PP de Catalunya i actualment és diputat al Congrés. A mi em va sorprendre divendres al dematí amb un esmorzar a Madrid, amb un esmorzar privat, amb un off the record, on la teoria que a mi em venien, i jo vaig pensar que això era la família d'ET vinguda d'una altra galàxia, però veig que no, era no, és que nosotros, referint-se al PP, cuando hay elecciones nos iremos a 165 o 170 y por lo tanto pactando solo con Junts o con el PNV tendremos suficiente y mataremos a Vox. Llavors, aquesta teoria, que jo crec que és una teoria abracadabrante, però que per lo vist hi ha...
Per tant, considera pitjor el PP, m'estàs dient, a Vox que Junts?
La teoria de Génova 13 en aquests moments és que per arribar al poder ells han comprat el marc mental de Yolanda Díaz i de Pedro Sánchez, tu li tens que fer la cobra a Vox. I que, per tant, per al PP és un camí més directe arribar al poder a través d'un acord amb el PNB o amb Junts que no amb Vox. I això és una teoria que mantenen unes certes èlits, unes certes èlits de Madrid.
Però aquí, Joan, aquesta és...
Que és assombrós.
Però és una mica...
Mira que estàvem bé fa uns moments que estàveu tots d'acord, que era l'Oriol de Balonzó, m'ha dit, avui feus una foto que estan tots d'acord.
Però deixa'm rematar això. És a dir, però aquí...
Això no ho penso jo. Jo dic el que a mi em van explicar amb un esmorzar divendres a Madrid.
Però jo constato...
Quadra.
Jo constato que viuen a Raticulín. És a dir, entre altres coses... Ui, perquè...
Raticulín!
Te'n recordes?
Això era el Carlos Jesús, que era del meu poble.
Sí, era del teu poble.
Era Carlos Jesús o Cristófer.
La descarga elèctrica li va passar a la fàbrica dels Pegasos de Mataró.
Un moment.
Que després va comprar el terreny...
Un moment, Joan, anem a buscar, sisplau, a l'Oriol buscarà algun tall de Carlos Jesús, perquè ara hi ha una generació
on
bou, que no sap qui és.
No saps qui és Raticulín.
No sap qui és.
Perdoneu, hi ha mucha...
Ara ho sabràs.
No, deixeu 30 segons, 30, i callo. Que estàs parlant dels clàssics. Hi havia a l'Arús, tenia un grup de friquis a la vida. I n'hi havia un que anava amb...
A túnica.
Amb túnica, sí, que es deia Carlos Jesús.
O Christopher.
Però era un personatge.
No, era una persona normal i corrent que...
Bueno, normal, a veure.
Que ella es creu... Bueno.
He demanat 30 segons i ja sé que em porto 40, se vol Toni Aire o el López de Alegre. Aviam. Llavors, aquest senyor que anava amb túnica...
És que és difícil, eh?
Voleu fer favor? Que anava amb túnica, amb el cabell llarg i amb una mena de corona. Molt Jesucrist. Molt Jesucrist.
Edat?
150.
Igual tenia 20, però semblava 60.
Sí, exacte. I llavors, aquest senyor, ho tenim a Oriol o no? Aquest senyor es pensava que hi havia un altre planeta que es deia Raticulín, no?
Quan es pensava?
Bueno, ell diu que sí, estava convençut.
No, però això tenia un origen.
Sí, ara parlem l'origen. Tenim l'àudio? Aviam, atenció. Passa els auriculars, et mou. Aquest és Carlos Jesús amb Alfons Arús, que no sé quin programa devia ser, però...
Molts.
Sí.
A l'ataque. De noche, presencias espirituales en vuestras habitaciones. Golpes, sonidos. Luces que se apagan y se encienden. Y cuando no, incluso manos que se aprietan en el cuello.
Però sembla l'Oriol Cruz. Sembla l'Oriol Cruz.
Bueno, fent bauetes.
No, ja. Però llavors aquest senyor deia això de Raticulín. Val. I ara resulta que m'acabo d'assabentar, perquè evidentment els clàssics va saber la història, que era de Mataró, aquest senyor.
No, aquest senyor va explicar... Exacte, el Toni Aire ho diu bé. Que aquest senyor va explicar que ell va començar a tenir els poders perquè ell treballava a la fàbrica de la Pegaso. Recordeu els autobusos?
Susana, no et tinguis en compte, això.
A la fàbrica, que ell treballava a la fàbrica que tenia la Pegaso a Mataró, i que un dia, com diu el Toni, es va electrocutar i a partir d'aquí va començar a tenir poders. Ja que esteu amb el rotllo culer, que sapigueu... Perdona? Que aquella fàbrica va desaparèixer i anys més tard el sogre de l'Iniesta va comprar aquells terrenys.
Ah, sí? Sí. El sogre
de l'Iniesta, que també la seva dona també és de Mataró. Puc dir perquè...
Sí, preferia no sé.
No sé.
Pisos... Bueno, tornem on era.
Puc dir perquè citar Raticulín, perquè el concepte... Aquest PP viu, si no en un altre planeta, imaginari o no, pensant-se que això són els 90. I llavors el problema que té el PP és, efectivament, comprar el mar d'altres. Si Puigdemont ha dit que pot no donar suport al PSOE, no vol dir pactar com pactava Convergència i Unió clàssicament amb el PP. És simplement fer-li una estratègia d'amenaça al PSOE que no li poden fer altres socis que no tenen alternativa de vot. Junts, com el PNB, és a dir, en estar en un eix nacional determinat, però també en l'eix social, no ser un partit ubicat a l'esquerra, perquè l'esquerra tampoc no te l'ubica aquí ni te'l vol, i a més te'ls estigmatitza com la dreta, podent existir també al centre, et diu, escolti, nosaltres ara no li estem donant suport al PSOE per plaer, per gust, per enamorament, ni per fiblada, ni per poder caure simpàtic, simplement perquè s'han pactat unes coses. El dia que aquesta gent no respongui, doncs simplement pot caure, i l'alternativa és, si es negocia amb uns altres alguna cosa que valgui la pena, se'ls hi pot donar suport puntual o no.
Però que això és una manera de vendre-ho?
Però un moment, no, és una manera d'explicar-ho. És a dir,
sí, però que sigui una manera d'explicar-ho, no vol dir
que pot ser.
I no vol dir que no sigui una manera d'abonar el terreny per anar
més enllà. No, o al contrari, vol dir per estigmatitzar. És a dir, jo et dic, això pot passar o no pot passar. És a dir, jo el que et dic avui a dir avui és que això, jo ho veig, t'he dit al principi, Raticulín. És a dir, que això passi és d'una altra dimensió i d'un altre planeta.
És que, saps què passa? També era d'una altra dimensió que
és un frame pensament molt madrileny, en el sentit de pensar que aquí a Catalunya ja està tot calmat. Aquí a Catalunya hi ha una formació política, unes formacions polítiques que abans no eren independentistes, doncs ara ho és nítidament, com és Junts. Ara, pactar amb el PP, es veu normal? Jo, sincerament, no. I dit això, una dada sobre el que dèieu abans de Sánchez Llibre. Sánchez Llibre, que era d'Unió Democràtica de Catalunya i que la sap molt llarga des de fa molt de temps, jo tinc la dada. No és la primera vegada que va a Brussel·les.
Amb la direcció,
o que es reuneix amb Carles Puigdemont.
No és la primera vegada.
Ara, en campanya, com ahir van fer l'acte PIMEC, per exemple, Foment, és a dir, ara tots es reuneixen amb tots, i Sánchez Llibre es reunirà amb gent de diferents partits. Però jo crec que és interessant veure que aquests moviments, en certa manera, han estat soterrats durant algun temps, i si ara afloren, com sí que deia bé en Joan, jo crec, és perquè veuen opcions de que aquesta persona pugui ser president de la Generalitat, una cosa que fa 4 dies no veia ningú. Absolutament.
Però a veure, si acceptem que el president Puigdemont a poc ha anat fent un gir, i a mi, jo, en aquest sentit, estic francament content, Toni, que reconeguis que hi ha una certa aproximació o una certa reivindicació del que solia ser Convergència.
No, dic no renunciar, no renunciar que hi ha una part d'aquest capital.
Però portem un any de tertúlia que no. Em dius cada vegada que trec la paraula Convergència que ja estic obsessionat.
No, dic que la treus tant, molt. Vull dir que sí, perquè fins i tot quan no té sentit. Però
jo és deia... un procés que s'està produint des de fa mesos i mesos. No. Que és que Convergència no és un partit. Convergència és una manera de relacionar-se amb Madrid, que és...
Que no és capital
d'un partit. Garantir una certa hegemonia a canvi d'una xarxa d'interessos econòmics, culturals i mediàtics, i a canvi de mantenir calmat el galliner en termes nacionals.
Veus, això també és una connotació que tu hi poses, que pot ser no interpretable d'aquesta manera.
No, i a més, això de tenir calmat el galliner en termes nacionals, no sé, jo si quadra gaire.
És que no pinta gaire.
Home, que no pinta gaire.
Són ganes de veure-ho. No, està bé, però com que tu veus els altres...
A vosaltres us sembla que Catalunya està a punt de fer la independència.
També aquesta intenció. No, però segurament tampoc està a punt de fer l'autonomia dels 90. És a dir, sincerament, és a dir, no ho sé, és a dir, si tu dius que és el mateix Puigdemont que Jordi Pujol, per exemple, doncs no, està molt bé que tu ho pensis, però clar, és que és
en absolut, el país no és el mateix, ell no és el mateix, l'espai no és el mateix,
però Convergència no existeix.
Però la qüestió és si en termes d'aplicació de la proposta que pugui acabar tenint Carles Puigdemont per al règim de relació de Catalunya amb Espanya...
No podrà ser la mateixa.
Sigui a propi a la ruptura o a l'alliberament nacional o tendeixi, en canvi, a l'estabilització d'aquestes relacions.
Tu el veus estabilitzant a Puigdemont?
Jo sí, i tant, el veig estabilitzant.
Bueno, doncs potser és l'únic, no només d'aquest estudi.
Ah, doncs dec ser idiota.
No,
diguis
idiota, home.
No, però, o sigui, sincerament, pensar que a Catalunya l'ambient avui està més crispat o està més a prop d'una ruptura o està més a prop d'una revolta o de manifestacions sistemàtiques que fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 anys,
però és que tu, però perquè tu estàs identificant la independència amb una revolta, cosa que ja no et compra ningú en el marc dels partits independentistes, que crec que encara reivindiquen
no, estic assimilant el conflicte amb la inestabilitat.
Bueno, ara
continuarem. Ser independentista a Madrid s'ha identificat en els últims temps simplement ser-ho i posar-se un cotxe de la Guàrdia Civil en desestabilitzar.
Anem a la
publicitat. Això no vol dir que desestabilitzi.
Bueno, home, tu et sembla que no s'ha estabilitzat els últims anys desestabilitzats a Espanya?
Que un consideri...
Sincerament, és que semblarà que ara haurà de venir el Christopher a desestabilitzar un altre d'un altre planeta.
Anem a la publicitat en el nombre d'Ievi.
Té veus que no enganyen, com ara pèl roig perquè té el pèl roig. O gana energia. Gana perquè estalvies i energia d'energia. Llum i gas amb preu ajustat. Gana energia. L'estalvi sense embolics.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I, a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Vall d'Atena, 12 graus sota zero.
S'ha posat a nevar i he sortit de la carretera. Té dues rodes malament i no pot circular el cotxe.
Ens hem quedat a l'estacada en plena carretera perquè està nevant i no porto cadenes.
Som en un port de muntanya i ha estat contra les baranes de la carretera.
La millor assistència siguis on siguis. Quina assegurança de cotxe triaries? Mafre.
Ros Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbobois.com.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 2 euros en el pack de 2 filets dorada o llobarro premium. Tria congelat, tria la Sirena.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hola!
Quan tinguis una connexió tan bona que no faci falta que la teva sogra vingui a casa...
Ai, amb Gestel...
Te'n recordaràs de nosaltres. I quan et digui...
Ai, que bé que el veig per aquí. Això cada dia, eh?
Joé, amb Gestel...
Doncs també te'n recordaràs. Passa't a Gestel, que tens fibra i mòbil de qualitat per 43,95 preu definitiu. Truca al 1510.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
Que sort te tiratges, ojal, penon tocó el radiador. Sae, xapa.
Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa no només t'estalvies uns bons calés, sinó que, a més, pots escollir el taller que vulguis aquí o a les Ries Baixes. I si tries un taller col·laborador, també tens cotxe de substitució garantit, servei de recollida i lliurament. Canvia-t'hi ara i te baixem el preu de l'assegurança de cotxe, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dates del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Cansat? Fatigat? És Astènia. I contra l'Astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, Astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Tot això comença amb aquesta tertúlia a les 10 i 13 minuts perquè el Joan López Alegre deia que ell creia que Carles Puigdemont podia guanyar aquestes eleccions. Cosa que ens sorprèn. Aquí caldrà veure moltes coses, moltes variables. Encara queda molt, per començar la campanya electoral. No, per
a
la campanya
se li farà molt llarg, això.
A Salvador Illa se li farà llarg.
Sí, perquè no hi ha cap proposta. Jo l'altre dia vaig anar a escoltar-ho a la conferència que va fer allà a les Drassanes Reials i no... I realment...
Jo quan vaig veure la posada en escena i tota la gent que hi era, vaig pensar que guanyaria.
Bueno, doncs a mi em va semblar que era un candidat que només parlava del passat. O sigui, era un candidat que teòricament t'ha d'explicar que ve per superar la fase del procés i que Puigdemont és el 2017 i tal, i representa que i resulta que ell és l'únic que es passa el dia parlant del 2017, perquè és l'únic que diu... O sigui, tota la substància del seu programa polític i del seu atractiu polític és, i del seu atractiu electoral és que s'ha de superar aquella etapa i que i vol explotar el cansament de la gent, l'afartament d'una certa part de la població, que pot ser que li funcioni de manera conjuntural en aquestes eleccions. Però si això no ho acompanya... O sigui, la proposta que va fer Alicia Romero d'un consorci fiscal que ja està previst a l'Estatut, la proposta d'autogovern per Catalunya del PSC no pot ser, i no ho dic amb ingenuïtat, però o sigui, vull dir que ho dic conscientment de què és el PSC i a què ha contribuït, però per governar Catalunya necessites alguna cosa més que dir avui 2024 que desplegaràs l'Estatut i a més és que li van demanar dos exemples, bueno, li van demanar, ell mateix va posar dos exemples sobre què es podia fer desplegant encara més l'Estatut, i va parlar de la llei electoral i va parlar de la llei de caça. Jo sense menysprear el primer sector, però clar, o sigui, quan tu... Està molt bé que intentis vendre serenor i que intentis vendre un tarannà diferent i tal, però no hi ha cap mena de substrat. I per què no hi ha cap mena de substrat? Perquè el PSC, durant els anys de procés, per aguantar i convertir-se i diguem-ne, mantenir-se alineat amb l'ordre constitucional i amb l'Estat espanyol i per continuar tenint el favor del PSOE, i també per les dinàmiques internes que hi havia entre els socialistes catalans, va purgar tota la família, diguem-ne, maragallista, més catalanista, més sobiranista. I aquesta cosa tan dogmàtica els va convertir en un partit molt més rígid, en un partit que va desertar d'un cert debat intel·lectual a dins de la seva, del seu àmbit orgànic, que era el mateix debat intel·lectual i polític que s'estava produint a fora del seu àmbit orgànic, i així es va convertir en un partit que és incapaç de fer una proposta.
Com conservador. És a dir, a dia d'avui un paradigma que té el PSC és que Catalunya és un partit conservador, en el clàssic, en el sentit clàssic de llei i ordre, hi ha aquests unir i servir, ja recorda això, el llei i ordre, però després és no ens farem mal, és a dir, tranquils, que ara ve un president que és el president com inevitable, no? És a dir, i ja posarà pau, s'ha acabat la moguda, girem full, és a dir, tot aquest concepte. El problema que té, i és veritat, una part del que dius ara és sobre el problema d'estar parlant del procés o del girar full del procés i fer-ho girar tot, ni que siguin directament sobre el procés, és a dir, tu ets l'endemà, però estàs parlant tot el dia del dia anterior, és que han aprovat una amnistia. I aquí la competència es mourà. Ciutadans, d'acord, ja té el paper que té, que és residual. Ja veurem en què deriva això. Però el PP, amb l'espot que fa avui, venint a fiblar a una part... Jo sempre penso que quan anem hem d'anar a votar ens hem de posar en el lloc dels votants potencials de cada partit, per entendre què fa cada partit. Tu pots no ser constitucionalista o espanyolista o votant potencial del PP o del PSOE, però has d'entendre com es mou aquesta gent. I pot existir a Catalunya una part de l'electorat que dubti, perquè a més clàssicament hi ha hagut trasbàs de vot entre els socialistes i el PP sempre, no només a la general, sinó també a les catalanes, i pot haver-hi una part de l'electorat que fa uns mesos t'hagués dit Illa, però ara et digui, pues és que això de l'amnistia no m'ha agradat. I que en campanya l'Alejandro un dia de debat et digui, vostè aquest senyor que es presentarà i que pot ser president de la Generalitat és perquè vostè i el senyor Sánchez han votat una llei d'amnistia. I això hi haurà un públic que el pot pessigar. Per tant, el PSC, jo no sé fins a quin punt la campanya se li farà llarga, sé que de moment està fent poca campanya per la política que hi ha virgencita, que me quede com estoy, les enquestes els donaven unes xifres molt elevades, però que no sigui que hagi tocat sostre. I això ho veurem durant aquests dies, si pot mobilitzar l'electorat, a més, o si ja té l'electorat que tenia mobilitzat i ara el PP fins i tot d'aquí em pot gratar.
Susana.
No, a veure, a mi és que em fa una mica de gràcia sentir-vos, sobretot a l'Ot, no?, quan comenta que el PSC no té programa i no sé què. A veure, per començar, l'Illa fa mesos que està fent una precampanya, llarga precampanya territorial, d'anar intentant covar vots, no sé com li sortirà o com no li sortirà. També és veritat que la campanya se li farà llarga perquè surt com a guanyador en aquest moment, segons les enquestes, no segons aquesta taula, que ja veurem què passa, i evidentment haurà de portar alguna cosa més que no pas viure del passat. I després tindrà el mal paper de que si en cap hipotètic cas que guanyés Puigdemont haurà de decidir si li dona el vot, tot i que pugui fer caure el... si li dona o no li dona el vot, tot i que s'hi està jugant el Pedro Sánchez del govern de Madrid. Per tant, la qüestió és tan múltiple que en aquest moment és difícil. I deia això de l'Ot, que criticava obertament el PSC, cosa que respecto profundament, però també caldria dir el que hi ha dels altres partits, perquè, clar, evidentment, diu, tenim el Puigdemont, que ho dèieu abans, no? Tot és retòrica.
Tampoc no té programa, eh?
Ah, exacte.
Que jo digui que l'Illa no té programa no vol dir, perdó...
Sí, però clar, la retòrica en aquest moment de Puigdemont és aixecar Catalunya, ho deia el Toni abans, i després el tema de la restitució. Restitució sí o no? Restitució per fer què? Perquè, clar, dius, home, doncs jo em puc plantejar votar-lo o no votar-lo, però no sé per què. O sigui, per fer què? Perquè torni. Perquè torni el president Puigdemont aquí a Catalunya? Tornar per fer què, exactament, no? I després Esquerra Republicana, què passa amb Esquerra Republicana? Esquerra Republicana estava anant programa, quan ha estat governant i no ha fet absolutament res. Llavors, al final, de veritat, com a electors, i després el PP. El PP sabem que va en contra del PSC en aquest moment, intenta agafar tots els vots de Ciutadans i tots els que pugui repillar del PSC, però evidentment tampoc té un programa per Catalunya. Per tant, com a votant, com a elector, el que et ve de gust fer és abstenir-te, sincerament, eh? Ja sé que això democràticament està molt
no
mal.
No creus que és un clàssic, Susana, això?
No, només de Catalunya,
perquè a les espanyoles últimes s'hi anàvem a buscar... Evidentment, tots tenen programa. És dir, ara et contestaran i et diran, llegeixi el programa, ara el presentarem, una campanya és per això...
No hi ha ningú que llegeixi el programa, excepte la meva filla petita.
Bueno, som malalts de la cosa.
Jo?
I nosaltres, que som malalts de la cosa, els d'aquesta taula. No, però vull dir que és veritat, Susana, el que dius... És a dir, jo estic d'acord amb el concepte que les campanyes avui en dia, malauradament, van a la part més epitelial i no entren al contingut. Després, sectorialment, sí. Ahir, quan vas a Pimec, sí que et fan propostes sectorials.
Ahir, el debat de Pimec va dormir fins a les ovelles, diguem-ho clar.
Aquest és el concepte. És a dir, la idea és, les campanyes electorals, al final, el problema està en que si vols, si poguéssim fer una repassada, si parlen o no del que faran o del contingut, és que trobaràs ben bé ningú que t'ho dirà. Perquè la lliga és una, aquesta lliga és una altra. Malauradament, eh? Jo fa anys que estudio la comunicació i la política i és una pena que sigui així, però la simplificació dels missatges ha anat claríssimament. A més, jo tendeixo a penjar una part de la responsabilitat en els polítics, sí, però també la penjo a nosaltres, eh? Perquè consumim el tipus de missatge que consumim. A l'Anguita sortia i deia programa, 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 i va passar de 21 diputats a un. Tornant d'alta a baix, però de dimensions d'un altre planeta. El concepte és com ho fas. És a dir, com t'expliques més enllà de les personalitats dels lideratges, no? I més enllà d'uns frames, d'uns llocs comuns que, en certa manera, mouen a la gent.
Clar, perquè aquesta és l'altra història. Perdoneu, Joan.
No.
Que és la manera de fer campanya electoral al segle XXI, que no té res a veure amb el segle XX.
La gent, en general, no segueix el minut a minut com nosaltres, que, com diu el Toni, som uns malalts de la cosa. I el que hem de veure és això amb una certa perspectiva. I la perspectiva és el moment on més gent segueix la política després de les eleccions de maig, quan s'ha de triar l'alcalde de Barcelona, i el moment que més gent segueix la política, que és quan s'ha d'escollir president de govern, que és després de les eleccions de juliol. I què ha passat en els dos darrers cops on la gent fixa la seva atenció a la política? Mes de maig, després de les municipals, Trias, per tant, Junts, Collboni, per tant, PSC, socialistes. Què ha passat després de juliol, quan s'ha hagut d'escollir president de govern? Pedro Sánchez i Puigdemont. Per tant, com sempre, blanc, negre, Barça, Madrid, nord, sur, este, oeste, les dues darreres eleccions, el que hi ha hagut en el moment en on hi ha una gran atenció de l'opinió pública, ha sigut en els dos cops Junts, socialistes, Junts, socialistes. I això és una molt mala notícia per Esquerra Republicana de Catalunya, no us equivoqueu, perquè amb el poc temps que ha passat, això sembla que ara tornaran al mes de maig exactament de lo mateix, Junts, socialistes. I Esquerra, des del meu modestíssim punt de vista, ha comès un error fonamental, que és que durant aquests 3 anys de governança de Pere Aragonès com a president de la Generalitat, ells han venut, nosaltres som els assenyats, nosaltres som, per dir-ho d'alguna forma, em sap greu per vosaltres dos, Toni i jo,
no, deien que era la nova convergència,
els convergents
sí,
del segle XXI, nosaltres som els que parlem del dia a dia, i en canvi els de Junts i el Puigdemont són uns locus perillosos, uns tios que viuen en un altre món, no sé què. De cop i volta, com que veuen que no els hi van bé les enquestes, Esquerra fa un giro a lo bèstia i compra tot el debat i entren a tot el debat que els hi planteja Puigdemont. I demanen debats i parlen de la independència i diuen coses i abandonen tot el seu discurs, amb el qual ja ni siquiera són la tercera via. Anem a unes eleccions on és Junts, PSC, i el PSC, i acabo, té per mi un gran problema, que és que ells treuen un resultat espectacular el mes de juliol a Catalunya, que és el que li dona la presidència del govern a Sánchez, més que els 7 vots de Junts per Catalunya, segon millor resultat de la història, millor que el de González després de Carme Chacón, en pau descansi, però no oblideu, ho fan dient que tornarà Puigdemont, que rendirà comptes davant de la justícia, que aquí s'ha acabat el procés, i de cop i volta, perquè tenen que governar, fan un giro. I la gran pregunta és, les grans masses de votants que van fer a Sánchez president el juliol, això com ho interpretaran? I jo crec que aquí Illa té tants dubtes que en aquesta conferència de Dreçanes que dieu l'altre dia, el PSC, que històricament posava la bandera del seu partit i la bandera catalana, si us mireu l'escenografia, de cop i volta posen la catalana, l'espanyola i l'europea. Sí. Gran novedat.
Perdona, és que...
Disculpeu, gran novedat.
Bueno, Pedro Sánchez en això s'hi juga moltíssim, i jo crec que és una derivada que no és només depenent dels pactes que hi facin, sinó també la sensació d'un projecte que s'està esllanguint.
És que és contradictori.
Jo ho dic en el sentit, ell és president del govern, ha aconseguit el que pocs esperaven d'ell. Recordem que les últimes eleccions espanyoles, això anava de que Feijó entrava així amb els palmons, a lloms d'un ruc, és a dir, que era president per aclamació ben bé. I no va passar. Pedro Sánchez va tornar a fer presidència. Però partint d'allò que deia la Susana sobre ser president per fer què, A dia d'avui, aquest projecte respecte a Pedro Sánchez està molt desdibuixat. És a dir, d'acord, tu ets president, d'acord, tu estàs a la Moncloa, d'acord, tu t'agafa un atac de riure al faristol del Congrés dels Diputats quan dius que Feijóo no és president perquè no vol, perquè realment és una trola que es va inventar Feijóo, que no cola i que fa riure, molt bé. Però un cop tu ja estàs allà, què faràs? És a dir, si va patir des de la primera votació dels tres decrets òmnibus i que al final li va acabar palmant un per les lluites que té a la seva esquerra, a l'esquerra de la seva esquerra, és a dir, que és entre Yolanda Díaz, el món de Podemos, que està també en clara atomització. Si, a més, després t'has d'enveïnar els pressupostos perquè hi ha eleccions catalanes i veus que no els podràs aprovar. Si has tingut unes gallegues on has tornat a tenir el mal resultat que era previsible, però ara tens unes basques on veurem com quedes i si has de fer, has de triar entre Bildu i el PNB. I ara les catalanes, vés a saber què faràs també o no. Ostres, realment el seu projecte, en aquests moments, Pedro Sánchez surt per parlar del conflicte entre Israel i Palestina, perquè és del poc que li queda per fixar un cert frame, un cert marc, no?, d'espai polític o d'espai propi, i per reivindicar un lideratge, perquè Europa i la comunitat internacional està com està de lideratges, i ell doncs pot intentar buscar alguna cosa similar a allò de l'Aliança de Civilitzacions de Zapatero, que també va acabar sortint com va acabar sortint, però el concepte és, ostres, li veieu recorregut al govern de Pedro Sánchez? A mi em sembla que comencen a respirar ells mateixos que no. I això, les eleccions catalanes, pot ser allò que se'n diu popularment la puntilla. No crec que ho siguin les basques, independent, però les catalanes poden tenir molta transcendència amb això. Cap a on va el projecte de Pedro Sánchez? A la Moncloa, eh? Cap a on va en aquests moments? Que és un dubte que crec que és raonable.
A veure, jo crec que referent al que... Jo sí que crec que Sánchez té més recorregut del que sembla, és veritat que depèn del resultat de Catalunya, però referent al que deia abans la Susana, que ja estic d'acord que Puigdemont no té programa, i lligant-ho també amb el que dèiem al principi de les campanyes electorals. Aquí hi ha un problema també, que és una mica més global, que és que la degradació de la democràcia beneficia la simplificació dels discursos i els vots més viscerals. És a dir, jo crec que continuem en una democràcia formal, evidentment, i la gent pot votar, i hi ha un marge molt ample per la llibertat d'expressió, però que cada vegada la gent té la sensació que el seu vot té menys capacitat d'incidència sobre les polítiques que s'acaben fent, que els partits estan molt més ocupats de mantenir les seves pròpies estructures de poder i de supervivència econòmica que no d'aplicar polítiques realment transformadores, que la capacitat dels representants polítics d'enfrontar-se en el poder econòmic, o ja no la capacitat, sinó la voluntat purament d'enfrontar-s'hi, a poc ha anat baixant, i això fa que la gent tingui la sensació que a través de la democràcia representativa no n'hi ha prou perquè se'ls escolti. Això sempre ha estat així, perquè la democràcia representativa, és a dir, la democràcia, perdó, no s'ha de confondre amb els partits i prou. Les organitzacions també són democràcia, els sindicats també són democràcia, les plataformes ciutadanes també són democràcia, però en termes pràctics, i en un moment en què l'alienació digital dificulta que hi hagi organització social, doncs tot això fa percebre en els votants la sensació de que el seu vot i la seva veu a través de les urnes és absolutament irrellevant. I llavors tot es converteix en una mena de joc d'ombres xineses i de performance que després facilita molt més que sorgeixin candidats o populistes o demagògics o simplement que fan un discurs i una retòrica sentimentaloide sense necessitat d'omplir-la de programa, que a mi és el que em sembla que està fent Puigdemont amb aquesta campanya tan personalista, a fi i efecte de treure aquest vot que simplement... per mostrar que no està conforme amb la situació actual, simplifica la seva manera d'enviar aquest missatge i diu, doncs jo, si em dieu que l'enemic del PSOE, l'enemic de Madrid, qui més posa nerviós és aquesta persona, doncs jo voto aquesta persona. És el mateix, i tu parlaves en aquest matí al davantar la primera hora de Donald Trump, és el mateix que passa amb populismes i amb formacions d'extrema dreta d'arreu d'Occident, que moltes vegades responen no tant a un procés de radicalització, que efectivament hi és, com a una sensació d'impotència absoluta dels ciutadans davant de la seva pèrdua de poder polític, de poder adquisitiu, de poder cultural, etc etc.
Mira, llavors... amb això que dius del Trump, perdona, que per mi és la baula com mou tot. La meitat dels Estats Units no són ni feixistes, ni masclistes, ni homòfobs, ni...
No
ho són. Han votat o van votar Trump i poden fer-lo novament president per alguna cosa, per alguna cosa, i no ho podem considerar així. És a dir, no la meitat dels Estats Units està equivocat.
Cosa que no vol dir que no portem molts anys amb una contrarrevolució, diguem-ne, conservadora en termes de valors polítics, que efectivament apuntala i facilita tot això.
Per allò que ha comentat en els últims temps, que és que la frase més repetida darrerament, els dinars i sopars, no, al marge de quina sèrie estàs mirant, és... Això no es pot dir.
Saps què faria, això, però, Boris Johnson,
i aquest això no es pot dir fa que hi hagi una gent que puja per un cantó de l'extrema dreta que fa que tinguin una facilitat per entrar al discurs que és molt simple, molt fàcil, molt populista i molt...
Jordi, sobre això, només diferenciar una cosa. Això és un mal, i ho estem estudiant a les facultats des de fa anys, de comunicació, de politologia... No és un patrimoni de ningú, la simplificació dels missatges. N'hi ha que ho fan millors, n'hi ha que ho fan pitjors, però tots els partits simplifiquen els missatges i personalitzen. Després hi ha fenòmens específics. És a dir, que, per exemple, des de Madrid es va dir molt que el que es vivia aquí a Catalunya era trumpisme, i es fixava amb el Puigdemont, per exemple, és obvi, però que és diferent, també és evident. Però són fenòmens que sí que connecten en moments determinats, o lideratges polítics que connecten en un moment determinat a uns sentiments, cosa que ja voldrien altres i no aconsegueixen, però que no vol dir que siguin el mateix, perquè, per exemple, Pedro Sánchez en el seu moment també aconsegueix aquest moviment. Altres moviments d'esquerres també ho aconsegueixen. Ho van aconseguir els indignats en el seu moment fa uns anys i no era el mateix que Trump. S'ha de diferenciar. Dit això, el que diu el Jordi és, té un antecedent, per exemple, italià. Jo recordo, Jordi, farà uns quants anys, estem parlant de gairebé dues dècades, quan guanya Silvio Berlusconi a Itàlia. I jo, un bon amic italià que treballa a la Santa Croce, li dic, no entenc com els italians heu pogut votar a Berlusconi. I ell em diu, no enteneu com van votar a Berlusconi perquè no enteneu els italians i no enteneu què és Itàlia.
Perdona, és el que passa amb els Estats Units. Exactament igual que em va dir el taxista a Roma a les eleccions italianes amb el cas de la Meloni.
Amb el cas de la Meloni. Per tant, ens hem de posar...
Taxista de 30 anys, em va dir,
per tant, ens hem de posar en aquella sociologia, en aquell moment, i amb què connecta aquelles persones. I diguem-ho tot, i aquí ho hem dit més d'una vegada, sí que és veritat que Trump és un personatge, que és un fenomen mediàtic, era un personatge que el show de Trump ja el portava de sobre, i és un lideratge abans mediàtic que polític, però és cert que també, jo ho he apuntat, però no cal deixar-ho de dir, és que el seu rival en aquests moments és una persona que, sincerament, és que sembla que no hi hagi ningú al volant, i això també hi ajuda.
O perquè guanya la vista.
El Boris Johnson, en el referèndum del Brexit, se'n anava a Birmingham, que és la segona ciutat del Regne Unit, però és una ciutat de renta baixa i amb molta immigració, etc. I en els mítings deia descaradament, voteu Brexit, si voleu fotre els pijos de Mayfair i de Sant James i de Kensington, voteu Brexit, és el pitjor que els hi pot passar als londonites amb diners. I Trump fa exactament el mateix. O sigui, Trump se'n va a l'Amèrica de dintre i els diu, voleu fotre la gent de Los Angeles que va al gym i que són supersanos i de Nova York? Doncs voteu-me a mi, és el pitjor que els hi pot passar en aquestes èlits. La gran pregunta, tornant-ho aquí a casa, és qui representa en aquesta gent a Catalunya que a dia d'avui vota la contra? I qui representa el sistema? Perquè les eleccions a dia d'avui es discuteixen i es debaten molt sobre qui són sistèmics i qui no són sistèmics. I clar, Junts ja no és un partit disruptiu que va a la contra des de la foto d'ahir amb Sánchez Llibre. Junts, com el PSC, es disputen el vot del sistema. I qui està fora del sistema? Fora del sistema està Vox, fora del sistema està Sílvia Orriols i Aliança Catalana. A Catalunya, curiosament, fora del sistema està el Partit Popular. I, per tant, està molt per veure aquest vot a la contra, aquest
sistema?
Vot cabrejat, a qui votarà?
Joan,
a
estem d'acord amb tu? Quin sistema? Perquè, per exemple, aquí s'ha venut durant molts anys...
El nacionalisme català és un sistema.
Com que s'ha venut...
És un sistema,
però,
vivim en un sistema.
Com que s'ha venut que Catalunya és una espècie
de
societat malalta, dominada per l'independentisme, etc. Bueno, descric el que heu descrit molts durant molt de temps. Però que ha comprat, per exemple, el PSC. És a dir, el PSC d'Illa, que és cert que ja no és el PSC clàssic o el de Pasqual Maragall, és a dir, que va tenir una purga com tants altres partits, és a dir, aquí estem parlant ara de dos partits que podrien guanyar, que és Junts i el PSC, que, escolta, havien arribat a tenir l'antecedent de Junts, 60 i picos majories absolutes, en el cas del PSC, 52. Ara s'està movent en la trentena, com a molt, quarantena. Per tant, aquí hi ha hagut una redimensió, evidentment, i han perdut part de l'electorat, tots dos, perquè han deixat de ser allò que el clàssic deia, els partits catxol, que te'ls podia votar gent molt diferent, gent que pot abraçar espectres, doncs, des d'un independentista a un regionalista, des d'un de dretes a un que se sent socialdemòcrata. Ara això s'ha anat pulint. Dit això, el PSC de Salvador Illa ha venut que ells són els anti aquesta bombolla indepe que tu dius. Per tant, ells també s'han situat fora del sistema, en certa manera. El problema que té per l'estratègia, quan ara, perquè els necessiten a partir del 23 de juliol, pacten una amnistia amb aquests.
Un moment, que són les 10:35 i d'aquí uns moments ara sí. Joan Maria Pou...
Hombre.
Ah! D'aquí uns moments ens anem cap a aquest... Ara us direm quin és aquest TikTok. Cada dia penja, és bestial, cada dia penja des del seu, la seva terrassa totes les obres que estan fent al Camp Nou. Sí. I vas veient les obres del Camp Nou. Per cert, que un oient m'ha dit, i li agraeixo, que no és el 24 que ha d'acabar, sinó el 26, les obres. Una altra cosa, el tema que pugui entrar a jugar-se els partits. Són les 10:35, un segon.
El per què de tot plegat.
20 minuts i les 11 en punt del matí... Repeteixo que aquesta hora, per molta gent, els ulls de tothom estan posats al centre de la ciutat, al vespre a Montjuïc. Nosaltres hem decidit anar a treure el cap a una altra banda. Per què? Doncs perquè som així. Sergi Embudia, bon dia.
Bon dia.
On ets?
Mira, sóc concretament al carrer Felipe de Paz.
Felipe de
que
Paz.
Per qui no sigui de Barcelona i no el conegui, és un carrer paral·lel a la travessera de les Corts. Val. I estic en una posició... força elevada, no apta per gent amb vertigen. Estic per sobre dels 10 pisos i bàsicament tinc una vista privilegiada de les obres del Camp Nou. En concret, sóc a la terrassa de l'Eric Cerbató, que ell és el més conegut a les xarxes socials, Instagram i TikTok, sobretot per Camp Nou Now. Que és
Camp
aquest
Nou
TikTok.
Now.
Camp Nou Now, que és camp.nou.nou, que és
He d'anar a TikTok, eh?
A TikTok o a Instagram el trobaràs.
Vale, un moment, un segon.
Sí, a Instagram té 90.000 seguidors i a TikTok té 70.000 seguidors. I bàsicament el que fa l'Eric és...
Ah, ja ho tinc, camp.nou.nou, ja està.
Eh? Bàsicament el que fa l'Eric és penjar vídeos pràcticament cada dia de l'evolució de les obres del Camp Nou. Llavors, ell es va fixant en detallets, coses noves que apareixen, i les va comentant. Va seguint també el dia a dia dels obrers, etc etc. I, clar, porta mesos, el seguiment des del setembre, que crec que va començar, i això, 90.000 seguidors a Instagram, 70.000 a TikTok. I una altra cosa també, que ara podrem parlar amb ell, però m'ha explicat una cosa que jo no sabia, que també té compte a YouTube i té compte a Twitch. I allà, bàsicament... El que fa és retransmetre en directe 12 hores al dia, té una càmera fixa, no parla ell ni res, simplement té una càmera enfocada a les obres i la gent entra a veure què està passant aquell dia. I ara mateix té 150 persones a Twitch i una mica menys a YouTube. Per tant, sumant les dues, hi ha 300 persones ara mateix
que
estan veient les obres.
Perdona que no se m'emprenyi, però una mica psicòpata, aviam si et tallarà trossos com a l'Edgoner Rieta i et fotrà la nevera, perquè és que... Déu-n'hi-do. Hola, Eric, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mare meva, però des de quan... Aviam, penges un vídeo cada dia?
Més o menys. Són uns 4-5 vídeos a la setmana, sobretot si veig que hi ha modificacions, canvis o... bueno, algo interessant per aportar a l'audiència, doncs faig el vídeo i faig com un resum de les obres, petitó, per Twitch i YouTube i a les xarxes.
Val. Mira, per qui no el conegui, això és el que fa l'Eric a TikTok i Instagram. Escolteu.
Què passa, Camp Nouers? Com estem? Avui estem a dissabte i com tot bon dissabte hi ha movimiento i del bueno. Ui, ja veiem moltes cosetes. Al final del vídeo parlaré una mica del meu genoll també, perquè molts esteu preguntant pel privat. Però vinga, va, comencem amb les novetats de dissabte. Veiem com estan col·locant un d'aquests bigardos enormes. Justament ara estan acabant d'encaixar...
Recordes quin vídeo vas penjar primer, Eric?
Crec que sí, crec que era un de la demolició. Quan vaig crear la compte, doncs això, l'11 de setembre, va ser que vaig penjar el primer vídeo a TikTok, diria. Era un dels vídeos que ja tenia jo que havia fet durant la demolició de la tercera graderia. Clar, vaig començar les comptes al setembre, però ja tenia vídeos anteriors i vaig provar amb aquell vídeo i sí, va tenir cert èxit i a partir d'allà vaig començar a créixer també a les altres xarxes.
T'he de dir que en 3 minuts has pujat 300 seguidors més a Instagram, aquest camp.nou.nou. Camp.nou.nou, sí, sí.
Benvinguts a tots els nous Camp Nouers.
Efectivament. Escolta'm, això va començar per casualitat, allò típic de penjar un vídeo que per sorpresa se't fa viral, o hi havia una idea al darrere?
hi havia una idea, hi havia una idea. Va sortir una... Bueno, jo també tinc la meva compte privada, òbviament, jo visc aquí, i també quan jo penjava vídeos de com començava la demolició de la tercera galeria i tot això, doncs clar, ja tenia molta gent que em reaccionava. Jo anava a la muntanya, penjava una foto, em reaccionaven 4 persones, penjava un vídeo del Camp Nou, em reaccionaven 40. Llavors, clar, com no volia fer públic el meu perfil privat, doncs vaig crear aquest públic amb la idea de, ostres, jo crec que generarà interès.
Val.
I sí, a partir d'allà.
Anem a parlar del camp. I treballen cada dia a l'estadi, caps de setmana inclosos?
Treballen de dilluns a dissabte.
De dilluns a dissabte, val?
Sí. Val. Dissabte comencen a les 10 del matí, de 10 del matí fins a 6, 6 i mitja de la tarda, depenent també de les operacions. Òbviament, sí, hi ha operacions d'obra que, per exemple, els formigonats, quan es comença a formigonar una de les parts, s'ha d'acabar aquell dia també. Si es retrasa el tema de formigonadora o qualsevol cosa, passen una mica més de temps. Però...
M'imagino que hauràs vist de tot, no?
Bueno, sí, és entretingut, és entretingut. Jo ja ho tinc molt vist, però tot i així hi ha coses, cada dia hi ha coses noves i no t'avorreixes.
Hi ha una cosa, que ja he fixat que el teu vídeo més visualitzacions a TikTok, que té més d'un milió i mig de visites, és el d'un impostor que es va colar a les obres i va robar un martell.
Ah, sí, sí, l'estava mirant jo ara.
Com va anar això?
Bueno, jo, és clar, tu estic molt acostumat a veure gent per dintre, però gent vestida amb tots els epis, van amb el traje reflectant,
l'armilla,
depenent de quins un color o l'altre, i clar, de cop veus un que va amb un casc corrent pel mig, amb una dessuadora i texans, i jo vaig dir, hòstia, vaig a... Clar, al principi te'l comences a mirar i després dius, vaig a gravar-ho, vaig a agafar el mòbil, comences a gravar-ho i tal, i clar, vaig anar seguint, i això va resultar que va agafar un martell, va continuar anant per lateral, i bueno, no sé...
Déu-n'hi-do. Escolta, aviam, Sergi, una cosa molt important. Has vist molta evolució? És a dir, van a bon ritme per tu?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. O sigui, modificacions, òbviament, cada dia hi ha coses noves. Cada dia, justament ara estàvem aquí amb el Sergi i deia, mira, justament aquella cosa l'han col·locat avui, cada dia van col·locant coses, i realment és una obra que si han de posar recursos perquè això vagi a dia, ho posaran també. En contrapartida és una obra. Totes les obres passen coses, trobes cables que no hi eren, aquells els talles, això aquí, qui no ho ha portat, i aquesta és una obra faraònica. Òbviament hi hauran contratemps, però bueno, ja veurem a veure la balança com queda.
Sergi i Eric, expliqueu-nos què veieu ara, com van les obres i tot plegat.
Mira, ara bàsicament el que es veu és... unes grues bestials, n'hi ha quatre, sobretot, que són les principals, que jo crec que, no sé quan deuen fer dalt, però pràcticament com aquest edifici en el que estem, del carrer Felipe de Paz, i aquest edifici, insisteixo, fa més de 10 pisos, per tant, ja us podeu imaginar les quatre grues que són enormes, i després n'hi ha d'altres de més petites, que també fan 30 o 40 o 50 metres d'alt, que estan al que vindria a ser la gespa, estan dins del camp. I ara el que es veu és l'estructura... la clàssica, la que s'ha mantingut, la de tota la vida del Camp Nou quan es va construir, i el que ara ja es veu perfectament és l'anella que està a fora, que serà la base de la tercera graderia. Hi ha unes primeres vigues que són de ferro, l'estructura original del Camp Nou és de pedra, les vigues que de moment s'estan instal·lant són de ferro, d'un color verd així una mica apagat, i en aquesta base, a banda... de créixer-hi la tercera graderia, també s'hi comença a veure la que vindria a ser la planta zero del Camp Nou, que serà per on caminarà la gent ja dins de l'estadi. Diguéssim, i després veiem unes estructures i, a banda, veus desenes i desenes d'obrers, que, Eric, n'hi ha uns que van amb un xaleco taronja i uns altres que van amb un xaleco el groc aquest fosforescent. No sé quina diferència hi ha entre tots dos, no sé si ho saps.
Bueno, exactament no ho sé. Segurament es dediquen a fer feines diferents o són de grups diferents. Alguns segurament portaran els panells d'encofrats i altres són més, estan tocant més les ferralles, però exactament no he parlat amb el cap d'obra encara.
L'Eric té camp.9.9. En aquests moments penjats 254 posts, és a dir, que ha anat veient dia a dia i va penjant cada dia,
més o menys, jo et dic 4 o 5 vídeos a la setmana, però si passen coses importants durant la setmana, es pengen, i més o menys cada dia a la tarda hi ha un resum de com de les obres.
D'obres o de construcció, no sé si en saps alguna cosa, t'ho pregunto perquè fas comentaris als vídeos que no semblen d'un simple observador.
Bueno, realment tinc molta gent que, clar, comences a fer vídeos i et comencen a parlar també, gràcies a tots els arquitectes o tots els arquitectes tècnics que em van obrint i per privat em diuen, ostres, mira, que sàpigues que això que has dit aquí has dit d'aquesta manera, i llavors barrejo una mica entre vocabulari normal de ciutadà a peu i vocabulari tècnic, perquè, clar, a vegades si parlen només amb vocabulari tècnic de construcció no entens absolutament res del que t'acaben de dir.
Bueno, anem camí dels 1.000 seguidors nous, eh? T'ho dic perquè ho sàpigues que et posarem... Ja estàs als 89.000, ja t'ho dic ara perquè ho sàpigues que ja estàs als 89.000. Hola, Joan Maria Pou, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Va bé, eh? O sigui, encara entrarem al camp quan toca. Joan Maria, encara anirem al camp nou quan toca.
Tant de bo, no? La idea és celebrar els 125 anys de la fundació del club a l'estadi on tocaria fer-ho. Mm. Seria fantàstic. I m'està semblant una excel·lent manera... d'atenuar una mica la impaciència. Jo ahir demanava a la gent que em donés consells de què feien perquè l'espera no es fes tan llarga. Doncs, hòstia, parlar d'obres i no, potser mirar-se les obres del Camp Nou i tot plegat pot ser un exercici zen perquè això no es faci tan llarg.
És que s'està fotent molt llarg, eh, Joan Maria?
Molt,
diria, eh?
molt.
I sort que ens ha tocat jugar el dimarts.
Ara és d'aquells dies, Basté, que
sí, no,
quan t'ha sonat el despertador has pensat, vinga, va, que avui,
sí,
avui és especial.
Sí, senyor. Sí, senyor. I encara tinc el dubte de si he d'anar o no hi he d'anar.
Ah, sí? Que no l'entenc, aquest dubte no l'entenc.
Jo sí, home, perquè llavors llevo molt d'hora, home, no fotem, i demà hi ha un altre partit.
Serà un problema, això serà un problema,
sí,
per tu, no?
Sí,
no,
poc, sí. Sí, a més hi ha un altre problema, que és que a l'estat...
Bueno,
ja ho veurem, ja ho veurem, ja ho veurem. Escolta'm una cosa, estàs neguitejat, com... Escolta'm, avui ho explicava, quan he agafat el taxi aquest matí, el primer que m'ha dit el taxista, el primer, però el primer, o sigui, s'asseu, fotre el cul a la cadira, el primer que em diu, Basté, estic molt nerviós. I dic, hòstia, dic, si ja ho t'ho diu ja, el primer bon dia del país és això, i arribar aquí, evidentment, mitja redacció, neguitosa. I hem decidit canviar els temes d'ordre. I hem dit, escolta, el neguit en aquests moments és fer el Barça i no altres, ni no parlar de les eleccions o d'Iran, perquè és que el partit d'avui és molt bèstia. És molt bèstia.
Molt, molt. I avui quan m'he llevat, ja ho tenia clar, no? Però avui ho he tingut encara més clar, que clar, és que feia molts anys que els socis i els seguidors del Barça no vivien una nit com aquesta. Perquè és que el Barça no juga una semifinal d'aquesta competició des de l'any 19. És a dir, des d'abans d'aquella pandèmia, recordeu la pandèmia? Doncs abans d'aquesta pandèmia, el Barça va jugar unes semifinals contra el Liverpool, que ja sabem com van acabar. Per tant... Va haver-hi una època que estàvem acostumats, diguéssim, a compartir amb els oients aquest tipus de dies, però ara feia massa temps que no. I, per tant, la nit d'avui és una nit molt especial. És una nit, bé, per passar-la junts, en companyia, i per passar els nervis i gaudir, també, evidentment, no? És a dir, això del futbol és collonut, perquè a vegades ens oblidem que del que es tractaria és de passar-s'ho bé i de gaudir, no?
Total.
Però hi ha un component de patiment que no ens el treu ningú. Si tu repasses els partits d'anada d'aquesta eliminatòria, doncs equips a priori millors que el Barça van tenir els seus minuts de patiment i de neguit. Mm. I avui n'hi haurà, eh? Vull dir, fem-nos la idea que avui n'hi haurà. El Paris Saint-Germain sortirà en tromba.
Uh-huh.
Ja ens ha avisat Xavi que el rival serà valent, intens, que pressionarà molt, molt, molt amunt. I, per tant, hi haurà moments on caldrà tancar files per ajudar en la mesura que es pugui l'equip a superar situacions complicades.
Eric, ets soci del Barça?
No soc soci del Barça.
Ets del Barça?
Soc del Barça.
Val. Clar, tu veus, avui veuràs, és que és molt maco, la història d'ell és molt maco, és com un jubilat que mira les obres, és com un jubilat que mira les obres cada dia, cada dia.
I que, esclar, fer una pregunta?
Home, i tant.
Et poses les mans al darrere de l'esquena, lligades, com fan molts avis quan miren les obres?
A vegades sí, eh? Però se te'n van soles. O sigui, és posar-te a mirar obres i veus que les mans van cap enrere.
Va, és que és la posició de mirar obres.
Hi havia molts camps de futbol. Tu, perdona una cosa, tu ara com veus la perspectiva del que veus tu des de la teva posició?
Sí.
Aviam, deixa'm veure els vídeos. O sigui, tu vol dir que, lladre, tu veus el futbol de franc,
ara
no?
Ara t'anava a dir, no és soci, perquè potser les pot veure...
Bueno, no, ho veu una mica lluny.
Ah, una mica lluny.
no, ara pensa que està la tercera grada, està fora. Quan hi havia la tercera grada, jo des de casa meva veia el marcador de l'estadi. Però clar, és bo i dolent viure aquí, perquè no pots veure el partit a casa. Òbviament, la senyal va amb retras i sempre que marquen un gol o quan passa qualsevol cosa, criden abans tothom que t'arriba la senyal. O sigui, o vas al camp o te'n vas lluny.
Clar, sí, clar, 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 clar. O t'has de posar no a tot que... volum clar, per intentar clar. Tapar el so del Camp Nou.
Sí, bueno, si el Racó no criden ni el Camp Nou sí.
El que sí que deu funcionar força bé és per macroconcerts, no? Quan han vingut el Bruce, els U2, etcètera, això sí que perfecte, no? Sí, des de casa teva.
Llavors ho tens aquí, té les seves coses bones i les seves coses dolentes.
I ara deus menjar tota la pols de l'estadi, no?, en aquest moment, de les obres.
Jo tinc sort perquè, clar, estic molt amunt i aquí no puja tanta pols i també, clar, sobretot els veïns que tenen el problema de la pols són els que estan com més a on estava el miniestadi, que és on tenen fet aquesta espècie de pedrera, que és on trenquen tot el sobrant de les obres, tota la runa que han fet avall i tal. I llavors allà és sobretot on tenen el problema. Jo, per sort, estic una mica lluny d'aquell terral.
Basté, et diré una cosa. A tots ens ha passat alguna vegada que allà on vivíem algú ha fet alguna obra. Ui. I a vegades duren una setmana o 3 dies o 15 dies i ja maleixes els ossos de les obres. Imagina't el que deu ser ara viure a la rodalia del Camp Nou. Ha de ser bastant complicat. Bastant complicat.
Què em vol dir? Alguna cosa més?
Mira, m'he posat a comptar bé, abans he dit 4 grues grans, es veu que són 5. N'estan construint una sisena i li he preguntat a l'Eric, ara mentre parlàveu amb el Pou, i dic, per què són aquestes tan grosses? Perquè queden molt més amunt de la segona graderia. I a banda de pujar les grans estructures, és perquè és on seran les grues que s'utilitzaran per posar-hi la cúpula, per tancar tota la graderia, que quedarà coberta, recordem-ho, amb el nou Camp Nou, i per tant, en aquestes 6 grues serà pràcticament l'últim de les obres que es desmuntarà, perquè es construirà l'últim, es penjarà la cúpula amb totes les peces prefabricades, no es construiran aquí, sinó que vindran ja prefabricades, i aquestes 6 grues, que són majestuoses, serà l'últim que marxarà d'aquest Camp Nou. I per ser una cosa que és que tu mires els vídeos de TikTok i Instagram i veus, aquest vídeo està gravat amb el mòbil. És veritat, l'he preguntat a l'Eric, m'ha dit, està gravat amb el mòbil, efectivament. Però, en aquest directe de YouTube i Twitch que us deia que té 300 persones aquí mirant les obres, té una instal·lació aquí al menjador de casa de diverses càmeres que, clar, amb un trípode que li ocupen pràcticament la meitat del menjador, però bueno, mira, val la pena per tenir 12 hores
seràs,
de retransmissió en directe.
Admudió, seràs el nou Edwin Arrieta, trossejat i el congelador de casa de l'Eric.
No, i el look de l'Eric no és gaire diferent del de Daniel Sánchez.
Abans no et passi això, podem demanar al nostre expert en obres, que això els avis també ho fan molt, a part de les mans al darrere, és fer pronòstic. Les veu acabades a temps o no les veu acabades? Com van les obres?
Jo sóc optimista,
O sigui, 2026...
Bueno, sí, jo crec... Jo espero que aquest any, si no molt tard, al gener, ja podrem començar a jugar al camp, i jo crec que sí, Ja dic, si poden posar recursos, els posaran. Realment val la pena, i com abans s'acabi el camp, també, abans es podran vendre entrades, abans vindrà gent, i abans es facturarà. O sigui, tot el que s'hagi de gastar ara, que s'ho gastin.
Eric, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Món RQ, i recordeu, camp.9.9, que sàpigues que has donat ja la volta al marcador i n'hem fet 1.000 més ja. Tens 1.000 més incorporats al teu Instagram.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Eric. Una abraçada, Sergi. Torna a la base. Fins ara.
Sí, vas tornant.
Un segon que vaig a la publicitat i de seguida, perdona, Joan Maria, ho sento perquè ara que estàvem tranquil parlant d'obres, haurem d'anar al centre de Barcelona per viam els parisencs si l'estan liant o no. Un segon.
El perquè de tot plegat.
Hi ha una zona, he anat cap al centre, tot i que sembla que hi ha una zona que és allà on hi ha l'hotel Avinguda Pales, a la Gran Via, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, és a dir, perquè ho tinguem clar, seria la zona on hi havia l'antiga Departament d'Economia, aquell record, on es veu que és tapa-tapa, que és un lloc on hi ha... on hi ha la recollida d'entrades del PSG. Però crec que tinc el Joan Ferrer per centre de la ciutat, a la plaça Catalunya, crec. Hola, Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
No estic a la plaça de Catalunya, he baixat
he baixat una mica per veure l'ambient aquí fins a la Rambla. Estic davant del, just davant del Liceu. I t'he de dir que l'ambient ara mateix és molt, però molt tranquil, quan falten unes 11 hores perquè comenci aquesta tornada dels quarts de final entre el Barça i el PSG. T'anava a destacar la poca presència dels seguidors del PSG que m'he trobat, però mira, justament ara m'han acabat de passar una cinquantena per davant. Ja els he preguntat pel resultat i m'han dit que evidentment que creien en la remuntada, que per
no
això
comencem.
Havien vingut.
No comencem, Joan.
No comprem el
Bueno, és el que m'han dit ells.
Ja, ja.
Tot i que no han volgut entrar en antena perquè li hagués fet unes preguntetes. Sí que han parlat amb alguns cambrers d'aquí de la zona i asseguren que els que han vingut fins ara de seguidors s'han comportat, tot i que la cosa s'acostuma a animar més a la tarda. Ara mateix no sé si devien sortir ahir, estan la mar de tranquils. De moment no us han provocat cap problema, però sí que us vull destacar que hi ha més presència policial de l'habitual. He comptat ben bé dos cotxes de la Guàrdia Urbana, dues patrulles també de la Guàrdia Urbana, alguns Mossos motoritzats i també agents de la policia espanyola, amb furgonetes i tot. Ja m'ha anat informant que dels 2.600 aficionats que s'esperen, es preveu que uns 400 puguin ser radicals, però l'ambient ara mateix aquí a la Rambla és de total tranquil·litat.
Molt bé. Nervis? Joan?
Jo, la veritat és que no. Soc, ja saps que sóc simpatitzant del Barça, però tampoc...
Bueno, i tampoc series, i tampoc series un ramat de nervis, tampoc. O sigui, és una persona... És l'home tranquil de Joan Fort, aquest, també.
Bueno, això es porta per dins.
Ah, això és veritat. Això és veritat.
Ho trec poc, però ho porto per dins.
Home. Molt bé. Els que t'has trobat van amb entrada o no?
Sí, els que m'he trobat anaven amb entrada i... Bueno... No et sabria dir si són radicals, però sí que, bueno, algun puta Barça m'han deixat anar.
Ja, ja. Bueno, perquè no oblidem una cosa, i això t'ho pot dir perfectament amb el Joan Maria Pou. No seria una afició entranyable aquesta, Joan Maria?
Oh, no. No. No és una afició entranyable. Aquests 400 perles, suposo que... Vaja, suposo no, ja sé que la policia els té apamats perquè és el millor de cada casa. Però a més, els últims anys el Paris Saint-Germain ha desenvolupat una mena d'odi visceral, una animadversió molt, molt, molt intensa cap al Barça i al barcelonisme, i es nota molt quan vas al Parc dels Prínceps. I realment es genera un... que al principi et sorprèn, no? Perquè evidentment quan el Barça visita el Bernabéu o visita Cornellà o en el seu dia Sarrià o quan visita Mestalla, quan en el seu moment anava a la Romareda, quan el Saragossa estava a primera, tu ja sabies que eren camps on t'estaven esperant amb moltes ganes, no? I en molts casos doncs, tenies clara la història de la construcció d'aquesta rivalitat i d'aquesta animadversió. Però amb el Paris Saint-Germain, clar, tot és tan artificial que fins i tot a vegades fa la sensació que aquest odi, que aquesta animadversió, també l'han construïda d'una manera artificial, no?
En fi,
però hi és, existeix, o sigui, realment és així.
Seria, en aquests moments, tu creus que de tots els viatges que has fet per tota Europa, tu creus que és l'afició més hostil amb el barcelonisme en aquests moments a Europa, més enllà del Madrid i tot això,
Sí. Jo crec que de fora de la Lliga Espanyola, per entendre'ns, jo crec que sí. L'altre dia és que va ser impressionant. Quan surten a tocar la gespa els futbolistes, allò que encara van vestits de carrer, per entendre'ns, amb el xandall que han sortit de l'hotel i n'hi ha uns quants que surten allà a pasturar, ja hi havia potser 400, 500 persones a la zona on hi ha els més radicals, i la reacció va ser... d'una vehemència que va ser molt, molt sorprenent. Xiulets, insults, crits... Vull dir que des del moment que van posar un peu a la gespa els jugadors del Barça, es van manifestar d'aquesta manera els socis més intensos del Paris Saint-Germain. Sí.
Avui els seguidors del Barça els hi haurien de dir que en circumstàncies com aquesta feu-vos fotre, entre d'altres coses, perquè per arribar a aquest punt on no s'hi arribava des d'abans de la pandèmia... val la pena passar els nervis.
Exacte.
Perquè durant uns anys no havíem passat aquests nervis, sinó que miràvem de reull el que feien els altres. Per tant, benvingut sigui aquest neguit, benvinguda sigui aquesta Anaconda i que sigui per molts anys, això, tu.
És que és meravellós, Basté, perquè si tu penses, si ho analitzes d'una manera com molt... Vull dir, són uns nervis, són uns neguits que poden tenir fins i tot un punt de ridícul, no? O d'estúpid, si vols dir-ho així, no? De dir, hòstia, sí, per un partit de futbol, etc. Però alhora és tan magnífic que en el fons, passi el que passi, quan s'acabi, bé, doncs ja està. És un joc, és un esport, i el barcelonisme sap perfectament el que és marxar amb la cua entre cames de nits com aquestes, i et lleves l'endemà i endavant les atxes.
I si tot
va bé, doncs de cop i volta, no? Són d'aquells minuts, d'aquells instants on el sentiment de pertinença, on el sentiment de comunitat, on els familiars amb qui vas construir aquesta passió et venen al cap i potser construeixes una d'aquelles nits que va sortint en sobretaules i al final la cosa va per aquí, eh? Vull dir, és això, és de construir records compartits i d'emocionar-te en alguns instants determinats i després a continuar remant, no?
Ara ja em fa mal de panxa, a mi. Després d'aquest speech. Sí.
El ronron.
Espera, que posarem música. Posarem música. Tira. Això és el primer senzill del nou disc de Love of Lesbian, que es diu Contradicción, que es publicarà la setmana que ve i que el grup n'ha avançat un fragment de 23 segons instrumental. Els primers que podran sentir la cançó sencera i en directe seran els seguidors de Love of Lesbian, que vagin demà al doble concert assaig que el grup farà al Teatre Victòria de Barcelona. Love of Lesbian prepara en aquest espai els concerts que farà a la gira d'estiu arreu d'Espanya i vol mostrar-ne el resultat als fans i, a més, demanar-los l'opinió. No podia ser d'una altra manera. Per passar els nervis o per celebrar el resultat d'avui, el món a RAC1 us convida al concert assaig de demà a les 6 de la tarda de Love of Lesbian. Sereu els primers a sentir la nova cançó del grup, a veure el nou espectacle i podreu, a més, donar al grup la vostra opinió. Tenim 10 entrades dobles pel concert de demà a les 6 de la tarda al Teatre Victòria de Barcelona. Què heu de fer? Ja! Envieu un mail a concursmon@rac1.net, concursmon@rac1.net, amb el vostre nom, cognoms i DNI. A l'assumpte del mail, sisplau, poseu Love of Lesbian. Teniu de temps fins que acabi el programa a les 12. A la tarda, els 10 guanyadors rebreu un correu amb un enllaç on us podreu descarregar les entrades. Repetim que si voleu participar al sorteig d'una entrada doble pel concert assaig de Love of Lesbian demà a les 6 de la tarda, Teatre Victòria de Barcelona, concursmon@rac1.net, nom, cognoms i DNI. El mail, l'assumpte Love of Lesbian. Fins a les 12. Per tant, teniu 49 minuts. 49 minuts. Jo crec que és la manera que té el Santi Balmes també de passar el neguit, perquè culer com és, també deu estar patint, i segurament demà l'escenari ho celebrarà si el Barça passa a les semifinals de la Champions. Joan Maria Pou, a les 7 de la tarda com un clau... No, a les 8, calla. A les 8 de la tarda com un clau, escoltant la ràdio. Tot Déu. Una abraçada molt forta i que tingui sort. Que vagi bé, que tinguem sort, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu, fins ara. Joan, fins ara, cuida't des del centre de la ciutat. Fins ara, que vagi bé. Un segon... No, un segon no. Palante.
A veure, avui que Otbou ha confessat que està nerviós des de diumenge, que té mal de panxa per aquest partit, com que tots esteu molt neguitosos, menys a Susana i jo...
Sí, el Joan el que menys.
A veure, Joan, per què intervens? He dit Susana i jo, un moment, sisplau.
Perquè avui no vull ser
prou,
exclòs.
Prou, ja vaig tenir prou ahir. Avui faré un ull de poll tipus en Pou, intentaré posar aquella veu, perquè farem com una retransmissió de futbol. Molt bé. A la porteria, Susana Cuadrado, amb mirada serena. A la defensa, la robustesa de Joan López Alegre. Al mig camp, repartint joc, Antoni Aire, que no tinc clar que li passi el pitxitxi davanter, ni que el pitxitxi davanter li retorni per aquesta relació que tenen ells dos. A la banqueta, en Jordi Basté, ara, en solitud, perquè avui ens ha explicat que sempre ha estat al córner nord del Camp Nou i que, a més...
Córner nord principal davanter.
Ell reivindica la importància del mirar el futbol sol a casa. Per cert, que ens ha dit el Basté, bé, que ja tenim plans per la Setmana Santa de l'any que ve, perquè ens ha dit que muntarà aquesta confraria de la solitud del partit. Jo, Basté, me'n vaig al Fermí Puig, allà al restaurant, al carrer Balmes, sí, i us espero allà, eh? A mi tot el rotllo confraria...
Jo vaig anar l'altre dia, em vaig fotre uns ous moller... Moller, es diu? Moller, sí. Però és moller... Saps allò que amb la cullera fa jazz i fa puà?
Saps nosaltres què fem? Quan fem el programa amb en Joan Barril, La República, ens continuem veient un grup i sempre, sempre quedem al reservat del Fermí. Sempre, en sèrio. I potser ja han passat, va acabar el 2005. Pere Mas, servidora, Anna Guitart, Jordi Miralles, que era l'home del temps, ara em mataran per fer aquesta confessió, clar. Esther Marquina, productora de la Milero.
Sí.
I Mireia Sánchez, la nostra productora, i en Rai Barba, que és el cap de premsa del Clínic.
O sigui, us reuniu allà al reservat del Fermí Puig?
Ho intentem.
I perdona, perdona, i cada quan? Hosti, aquestes coses són meravelloses, eh?
S'intenta fer un cop l'any, però no sempre es pot, però ho intentem, però sempre és aquest lloc.
Si algú va al Fermí, que es provi els ous mullers.
Tu te'n recordes del sopar de duro que feia el Fermí?
No, ara que ja està acabant la temporada, dels millors pèsols de llevaneres que hi ha a Barcelona quan és temporada del Fermí Puig.
Ah, sí?
Hombre.
Hosti, haurem d'anar-hi. Doncs vinga.
Passem de la confraria i anem al Fermí Puig. Xilena, mentre diu allò d'avui el Madrid a la final. Antoni Aire, que des del centre recula cap a la defensa, eh? I diu que un Barça-Madrid a la final seria tortura xinesa. Des de la banqueta, en Basté admet allò de... A les 6 era davant del micro i m'estava adormint. T'estàs adormint també mirant aquest partit. Molt bé, hem parlat de futbol, però també de la campanya electoral. Molt bé, aquí, des de la defensa, en Joan López Alegre, que ens ha posat números i que crida els seus companys. Li estan fent la campanya a Puigdemont! Guanya les eleccions que aconsegueix que es parli dels seus temes. Molt bé, en Joan, que des del primer dia ha dit que guanyaria Carles Puigdemont aquestes eleccions. La Susana, des de la porteria, amb aquella tranquil·litat, diu, a veure, que l'Illa fa mesos que està en precampanya. I una restitució de Puigdemont per fer què? Pregunta la Susana des de la porteria. Molt bé. Perdoneu, és que ara... Targetes vermelles. No, grogues. Primer, per en Joan López Alegre, a veure, Joan, hem de canviar de paraula. Abracadabrante la dius cada setmana. Cada setmana.
No,
busca't una altra. Targeta groga, prou. La Susana, targeta groga també per dir allò de com a votant el que et ve de gust és abstenir-te. No, nunca. I targeta groga, calla, que és el motor. Targeta groga per Ot Bou i Toni Aire, perquè hem tingut aquella estira i arronsa quan l'Ot Bou li ha dit, porto un nen de tertúlia, no portaríem un any encara, Ot Bou, però se'ns ha fet com un any. I cada vegada que dic la paraula convergència, Toni, tu em dius que no. I aquí hem estat amb aquella cosa que teniu cada setmana. Per tant, canvieu d'aquí.
De disco ratllau.
Molt bé, aniríem cap al final. El moment estel·lar d'aquesta tertúlia s'ha produït quan Antoni Aire, parlant del Partit Popular, ha dit allò de són d'un altre planeta,
no,
de Reticulín.
Correcte.
Es pensen que estan als anys 90. Hem descobert qui era Reticulín per a l'Ot Bou.
Perquè era molt norantero, era molt norantero.
Us recordo la previsió del Carlos Jesús, que era el futuro de la humanidad corre peligro por una inminente invasión extraterrestre.
Doncs...
Però aquesta no seria la frase final d'avui.
Bueno.
La frase final, amb l'ajuda del nostre tècnic, de l'Oriol, és aquesta.
Anem a la publicitat en el nombre de Eve.
Amén.
No sou de clàssics, vosaltres.
Hem despertat.
Sí, de cop. És un quart de 12. Moltes gràcies a la setmana que ve més. No sé si millor. Ot Bou, Susana Cuadrado, Joan López de Alegre, Toni Aire i Mònica Hernández. Fins...
Jo, demà.
Demà.
Estic d'oferta aquesta setmana.
Estàs d'oferta, sí. Com jo. Jo sempre estic d'oferta. D'aquí uns mesos parlem de sèries i de televisió. Alejandra Palés, Pere Solà, Gim Ferrer, David Broc, Víctor Amela, el món RQ, abans del punt de les 12.
El perquè de tot plegat. FIAC Assegurances t'ha ofert el perquè de tot plegat.
Acabem d'hipotecar-nos i, a més, hem tingut un fill. I saps per què? Perquè podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.